La infracció dels drets civils de periodistes, activistes i polítics per l'ús del programa Espia Pegasus per part de governs democràtics ha fet saltar totes les alarmes mediàtiques. Per què, tot i tenir un marc legal que ens protegeix de l'extracció de les nostres dades, aquest no ens defensa contra l'ús de programari espia? Com hem arribat a renunciar a una part de la nostra llibertat a canvi d'una sort de promesa de seguretat dels governs? A l'era de la hipervigilància, a banda de Pegasus, cada vegada apareixen programes més sofisticats per monitoritzar els nostres moviments digitals, amb totes les implicacions que això pot tenir en la nostra vida física. Davant la invasió de drets i llibertats, quines eines tenim per defensar-nos legalment? Ho posem sobre la taula amb un diàleg entre Anaïs Franquesa, codirectora d'Iridia, Centre per la Defensa dels Drets Humans i advocada penalista especialitzada en drets humans, Enric Luján, politòleg especialitzat en la defensa de la llibertat i la privacitat a internet, i Marc Serra, regidor de Drets de Ciutadania i de Participació de l'Ajuntament de Barcelona. Modera Ignacio Orobio, periodista d'investigació a La Vanguardia.
Benvingudes a aquesta activitat, a aquest debat que farem ara al Canòdrom. Benvingudes al Canòdrom. Jo només faré aquesta primera rebuda, aquesta primera acollida. El Canòdrom és aquest espai que portem ara un any llarg, un any i mig, en el que volem posar com a damunt de la taula un espai de reflexió sobre la tecnologia, les tecnologies obertes, però també com la tecnologia està afectant a nivell social al nostre dia a dia. I en aquest espai, una de les coses que volem fer i com volem estar és molt connectats amb el que passa al dia a dia i el que passa a la realitat. Dintre d'aquesta voluntat d'estar molt connectats amb el que ens està passant, hem iniciat com una sèrie d'activitats per pensar el fenomen que s'està donant al voltant del cas Pegasus. No? Hem fet un primer taller en què sí que vam començar a entendre una miqueta més com funcionen les tecnologies d'espionatge i com ens estan afectant realment en el dia a dia, més pràctic potser, i amb aquesta segona activitat que avui estem iniciant, el que volem és entendre més com afecten en aquesta capa més política i més de drets. Per això fem aquest debat entre aquestes persones que ens acompanyen i que ens acompanyaran, el debat amb el Marc Serra, l'Anaïs, l'Enric i moderat per l'Ignasi Orobio, que bueno, jo senzillament dono peu a que comenci.
Moltes gràcies, bona tarda a tots. Gràcies al Canòdrom per l'organització i particularment per convidar-me a dirigir el debat. Com deien a la presentació, el cas que genera l'organització d'aquest debat és el Pegasus, com tots sabeu. Per fer un breu recordatori, una mica de marc del cas, és un cas que esclata el 18 d'abril, quan es publica en una revista americana el que s'ha anomenat com el Catalan Gate, que consisteix en l'espionatge massiu a 65 persones de l'àmbit, més o menys per dir-ho així en genèric, de l'independentisme, entre els quals hi havia polítics, càrrecs electes, 4 expresidents de la Generalitat o presidents, advocats, activistes i familiars d'alguns d'ells. És un incendi evidentment polític que se genera automàticament, és una benzina que s'inflama automàticament. I una mica per intentar controlar aquest incendi, el Centre Nacional d'Intel·ligència, els serveis secrets espanyols, admeten uns dies després que ells són els responsables d'espionar 18 d'aquestes persones, 18 sobre 65, de manera que estem parlant de 47 persones encara que no sabem qui les ha espiat. A més, hem d'afegir que la Comissió de Secrets Oficials del Congrés, que es va celebrar uns dies després, a principis de maig, si recordo bé, en els autos, en els documents que el Centre Nacional d'Intel·ligència porta al Tribunal Suprem perquè aquest validi l'operació, hi ha 7 o 8 noms més, de manera que estaríem parlant no de 65, sinó de 72, 73, més o menys. Són persones que també les espia Pegasus, però el CNI les tatxa, les invalida els noms perquè no se sàpiga qui són i no convertir-se en qui desvella la identitat de 7 o 8 persones que Pegasus no, que Citizen Lab no ha detectat. En tot cas, com deia, hi ha moltes persones d'aquestes, més de 52-53 aproximadament, que no sabem qui les ha espiat encara. Sabem, per l'informe que ha fet Citizen Lab, i sembla bastant fiable, que l'espionatge es produeix a través d'aquest programa, d'aquest programari d'espionatge que és Pegasus. Hi ha alguns, que no es diu gaire, però que són espiats amb Candiru, que és un altre programari. Però, en fi, bàsicament és Pegasus, que és una empresa israeliana, NSO Group, que és una empresa que és més que una empresa, és gairebé una eina, podríem dir, paradiplomàtica al servei o al costat del govern d'Israel, la qual cosa, i és un dels temes que vull plantejar, dificulta encara més poder aplicar legislacions o persecucions judicials o esbrinar els fets. Sabem també que hi ha una investigació periodística d'un consorci de periodistes que està en marxa i que properament sortirà a la llum, que té 200 números de telèfon que els estan analitzant i que se suposa que són 200 números espiats pel Marroc, el qual pot tenir relació amb l'espionatge que hi ha hagut a l'estat espanyol. Això és tot el que sé, no sé més, però probablement hi haurà un altre lío un dia d'aquests, perquè puc sospitar que els espionatges del Pedro Sánchez i de tres o quatre ministres podrien tenir relació amb això. No ho sé, com a hipòtesi, però això podria sortir els propers dies. Bé, era fer una mica el marc com informatiu del que han estat els darrers dies fins a arribar en aquest moment i, per tant, no sé, com a periodista em sembla molt adient que el Canòdrom plantegi el tema i porti tres persones amb òptiques una mica diferents que poden ser perfectament complementàries. El regidor Marc Serra, de Drets Socials i Ciutadania, si ho dic bé, i que a més és advocat. Tenim l'Anaïs Franquesa, que és advocada penalista, codirectora d'Iridia, si ho dic bé, i tenim l'Enric Luján, que és politòleg i bueno, que ha treballat en l'àmbit de la teoria política i la filosofia de la tecnologia i bueno, una mica al voltant de la privacitat i de les vulnerabilitats de tot plegat. Llavors, jo crec que el millor que podem fer és tancar el mòbil d'entrada i a partir d'aquí comencem. Volia començar una mica amb... A veure, jo he fet un guió que els ha espantat una mica, però no sé, jo crec que la gràcia d'aquestes trobades és que hi hagi interrupcions i que, sobretot, que ens patem el guió tot el que puguem. Llavors, ho havia dividit com en tres blocs, el Marc d'aquí un tres quarts, una hora, crec que ens ha de deixar, però allà on arribi, doncs arriba i després nosaltres seguirem. I amb la idea de que farem aquesta, una mica aquest, seguirem aquest guió amb la idea de saltar-nos-lo i després obriríem un torn de preguntes per si alguns dels assistents voleu preguntar alguna cosa. En tot cas, volia començar amb l'Anaïs, perquè tenim algunes certeses, però potser, no sé si anava a dir la més escandalosa, no sé si la que més, però tenim la certesa de que un jutge va autoritzar l'espionatge a 18 persones, polítics, activistes, alguns noms d'aquells 18 sorprèn que hi hagi un interès per part d'un servei d'espionatge. Potser és ingenu per part meva pensar, però hi ha l'autorització d'un jutge. Legalment, grinyola alguna cosa, segons el teu punt de vista com a jurista?
Bueno, en primer lloc, gràcies per convidar-me. Doncs, m'agrada molt doncs, estar aquí podent parlar d'aquests temes i estar acompanyada doncs, de persones que tenen això, no? Perspectives diferents, experiències diferents i per tant, sobre un tema que realment és important i que crec que està com quedant una mica no diluït, perquè evidentment és un escàndol, però segurament no hi ha hagut les conseqüències que hi hauria d'haver hagut per la magnitud de l'escàndol. Grinyolen moltes coses. En relació al fet que hi hagi una autorització judicial per l'espionatge dut a terme per part de serveis secrets en el marc de les investigacions especials que pot fer el CNI, doncs grinyola bastant. Per què? Hem de tenir en compte com jo crec que un aspecte molt, molt important. No? En el marc de la investigació per delicte, que seria una investigació judicial normal en la que una persona està sent investigada perquè pot haver comès un delicte, a més, de molta o poca gravetat, és igual, però d'una mínima gravetat, com a mínim, per poder fer un seguiment de la persona o interceptar-li les comunicacions o fer un bolcatge del telèfon, no? Del seu contingut, de les converses que ha tingut de WhatsApp o de les, dels vídeos o les fotografies que hi pugui haver, si és que són d'interès, per fer això cal una autorització judicial supermotivada que vingui també perquè recordem-ho, això és un atac directe a la intimitat de les persones i al secret de comunicacions i com que són drets fonamentals que estan protegits a nivell intern i a nivell internacional, cal una justificació que per tant una argumentació mínima que justifiqui això. No? I a més, com que estarem en el marc d'un delicte, suposadament si aquella persona acaba sent, per exemple, imputada, fins i tot si encara que hi hagués secret de sumari, sí que hi hauria capacitat d'anar recorrent al secret de sumari, no? A veure si està en secret o no en secret, i quan la causa deixés de ser secreta, podria al·legar possibles vulneracions de drets fonamentals pel fet de que s'hagin dut a terme totes aquestes interferències en els seus drets. I això podria acabar comportant que s'anul·lés prova, etc. No? I a més això, que la persona podria saber que ha estat espiada. Vale, això és en el marc de la investigació d'un delicte. Però és que l'autorització judicial del CNI no és en el marc de la investigació d'un delicte, és en el marc de les investigacions especials que la llei reconeix que el CNI pot fer. Però clar, tenim un primer problema, que és la llei. Hi ha dues lleis que regulen el CNI. Una que regula l'estructura del CNI, no? Com funciona, etc. Hi ha una altra, que és una llei orgànica, que és la llei orgànica del control del CNI, que té un article i algunes disposicions addicionals, en el que allà és on es determina que el CNI, quan vol fer investigacions especials, ha de demanar autorització d'un jutge, que és del Tribunal Suprem, que és un concret, que les pot autoritzar. Però aquesta llei no diu ni com ni quin és l'abast d'aquestes investigacions especials ni quina és la durada. Sí que diu que inicialment han de ser màxim de 3 mesos i tal i qual, però després es poden anar prorrogant. Clar, aquest primer problema, el fet de que la llei no concreti fins on pot arribar, això ja de per si, segons la meva opinió, i llegint la jurisprudència del Tribunal Europeu de Drets Humans, que parla sobre el dret a la vida privada i familiar reconegut a l'article 8 del Conveni Europeu, i que parla de que qualsevol interferència ha de ser prevista a la llei i que aquesta llei ha de ser concreta, precisa i específica, etc., això ja d'entrada jo crec que vulnera drets fonamentals i ho hem vist. Perquè aquesta llei, suposadament, ha permès, i dic suposadament perquè per mi considero que l'ús de Pegasus està prohibit. O sigui, en el sentit que perquè vulnera drets fonamentals i per tant no hauria d'estar. Però clar, tenim el primer problema que la llei no ho prohibeix expressament, tampoc ho permet. Aleshores, això és el primer que grinyola. I després, el segon que grinyola, efectivament, és que un jutge, magistrat del Tribunal Suprem, autoritzi l'ús d'una eina tan invasiva, perquè bueno, suposo que això potser ho parlarà més el Rubén, però és que recordem, Pegasus té control del telèfon, pot activar la càmera i el vídeo a distància, fa un bolcatge de tot el que hi ha, té accés a totes les aplicacions, a totes les converses, és gravíssim. Aleshores, grinyolen moltes coses, grinyola que hi hagi una llei que ni permeti ni prohibeixi l'ús de Pegasus i grinyola que un magistrat del Tribunal Suprem hagi autoritzat això i efectivament a persones que m'agradaria a mi tenir accés, aquest és el tercer element que grinyola, el per què les autoritza, perquè a més el control del CNI ve per aquest magistrat i després per una comissió al Congrés que és secreta. O sigui que la informació no la podem, no podem tenir accés, les persones que estan, que van a la comissió no poden revelar, que és el que bueno, després ho fan, no? I surt publicat en diari, però bueno, en tot cas, en teoria, no poden revelar què s'hi ha dit, i la ciutadania què? La ciutadania no tenim dret a saber per quin motiu es vulneren drets fonamentals, o la ciutadania no tenim dret a saber si a nosaltres també ens han espiat? Perquè clar, on està el recurs efectiu a saber si a mi m'han espiat o no m'han espiat? Oficial, em refereixo. Bueno, perdó. És que m'indigna el tema.
No, no. Una mica en aquesta línia, un dels investigats o algun dels investigats pel CNI era una persona coneixedora de les negociacions entre el grup dels comuns i el grup d'Esquerra Republicana per la formació de govern municipal just després de les darreres eleccions municipals. Et sents víctima directa, d'alguna manera, Marc?
Bona tarda. Sí? Sí. Bona tarda i en primer lloc, crec que... Bueno, gràcies per organitzar aquest debat. Crec que s'ha parlat bastant, no?, del Pegasus, i ara entraré a contestar. Crec que s'ha parlat bastant del Pegasus i la seva implicació a l'àmbit polític. Hi ha hagut pocs debats sobre la seva implicació en la ciutadania i com aquest tipus de retrocessos, no?, poden acabar afectant d'una forma més transversal al conjunt de la societat. Així que crec que aquest era un acte molt important avui. Sobre la pregunta que feies, a la teva pregunta, que era una mica trampa, donaves per fet que s'ha investigat algú que era coneixedor de les negociacions. Jo posaria en dubte de que fos coneixedor de les negociacions, però el que sí que és cert, i com molt bé vau explicar des de La Vanguardia, i avui també ens agradava, no?, que hi poguessis estar aquí, i us recomano a tots que feu lectura d'aquest reportatge, el cert és que el jutge, no?, hauria autoritzat, no?, segons les converses i el que s'ha publicat, hauria autoritzat, doncs, que alguns dels telèfons que es van intervenir fos a persones que podrien ser coneixedores o que haurien de ser coneixedores de les converses. Us haig de dir també que un cop analitzat una miqueta quines són aquestes persones, el cert és que no hi ha cap d'aquestes persones que formi part de cap dels partits, no?, directament doncs que estaven negociant la investidura de Barcelona, però en tot cas sí, ens preocupa. Jo no em situo en aquest cas en el rol tant de víctima, però sí que evidentment com a Ajuntament de Barcelona, jo sóc regidor de l'Ajuntament de Barcelona, estic en una situació de govern, responsable de drets civils i de ciutadania, i evidentment que tenim unes responsabilitats al voltant del que ha passat, i per això l'endemà, no?, que es publiqués aquest reportatge, doncs amb l'alcaldessa vam donar indicacions als serveis jurídics perquè es presentés una denúncia, perquè es preparés una denúncia i perquè aquest tema pogués arribar al jutjat. Deixeu-me dir també que el recorregut que pot tenir un tema com aquest al jutjat és un recorregut limitat, perquè de fet consta una denúncia semblant, no?, a una querella de fet formulada justament per l'Ernest Maragall i per el Roger Torrent, no?, que havien estat investigats, havien estat espiats, no?, anteriorment. Han passat 2 anys i el jutge gairebé no ha pogut practicar cap diligència ni ha pogut investigar massa. I cap aquí connecto d'alguna manera, no?, i un dels factors que voldria posar sobre la taula. La primera pregunta que es feia és pertinent, Això és legal o no és legal, aquest espionatge? Jo crec que se li podria arribar a donar una aparença de legalitat, perquè al cap i a la fi les lleis són convencions socials, no?, que són dotades de legitimitat a través, no?, d'una llei o d'un decret. Ara bé, les lleis que podrien arribar a emparar aquest tipus d'espionatge són clarament contràries a drets fonamentals, no?, en la línia del que plantejava l'Anaïs. I a més són lleis, al meu entendre, algunes d'elles clarament antidemocràtiques, perquè s'està posant en joc el propi funcionament del sistema democràtic d'un estat de dret. Si no vivim en una dictadura i diem que vivim en un estat de dret, no és perquè la ciutadania compleix les normes. A les dictadures la ciutadania també compleix les normes, sinó que és perquè l'Estat, els governs, les institucions compleixen les normes. Aquesta és la diferència que hi ha, i compleixen amb els drets fonamentals i amb els principis de drets humans que hi ha més enllà de l'ordenació del propi estat. I aquí també m'agradaria situar un altre element que ha sortit en la intervenció de l'Anaïs, i és que tenim encara algunes de les lleis que, si pensem una miqueta, no, que li posen tota aquesta teranyina, no, aquestes qüestions. Abans es parlava d'aquest aparent control institucional que es fa, no, a l'espionatge a través de la Comissió de Secrets d'Estat. Clar, la Comissió de Secrets d'Estat es fa en el marc d'una llei, la Llei de Secrets d'Estat, que no és una llei democràtica en si, que qui va firmar aquesta llei és Carrero Blanco. Aleshores, han passat molts anys des d'aleshores, i el que caldria fer també és qüestionar la legitimitat d'una llei com aquesta, derogar-la, no, en tot cas, i adaptar-la al que hauria de ser un estat democràtic i de dret. I crec que en aquest pas que hem de fer, no, els que tenim responsabilitats polítiques, i amb això acabo, a l'hora d'introduir aquests mecanismes de control, no només hem de pensar en mecanismes de control institucionals tal com els tenim entesos, no, el control legislatiu, que és important i ho és molt, sinó que hem de pensar també en altres mecanismes de control democràtics, de ciutadans, diguem, no, d'alguna manera, que s'han demostrat moltes vegades molt més independents, no, que els de les grans institucions, i que són moltes vegades els que permeten exercir realment de contrapoder. Hi ha molt a fer, hi ha molt a fer, i jo crec que s'ha evidenciat, no, doncs que l'estat espanyol, per desgràcia, té un dèficit, no, a l'hora de protegir la intimitat, no, algú tan essencial, no, com és la intimitat dels seus ciutadans, ja no un ciutadà qualsevol, sinó el propi president del govern, que ha posat en escac doncs el propi funcionament del sistema democràtic.
Una mica per provocar, però la llei, no, i no és l'única, tenim una herència legislativa que ve del franquisme, i en altres matèries també passa, però serveis secrets a tots els països en tenen, fets segurament per lleis a lo millor més modernes o més... Com de moderna ha de ser una llei que reguli l'espionatge d'un país? I m'agradaria sentir-vos els tres.
A veure, sí, evidentment, serveis d'espionatge, no, oficial, vull dir, oficials de l'Estat, n'hi ha hagut sempre, però sabem que aquests serveis tenen límits, no? I els límits, o sigui, els drets fonamentals, això és important tenir-ho en compte, no són concessions gracioses, no són regals, sinó que precisament són límits al poder absolut, no, dels estats, en el moment en el que reconeixen, es protegeixen i es garanteixen, no? Aleshores, la qüestió de l'espionatge ja és algo, jo em torno a remetre, doncs, a això, jurisprudència del Tribunal Europeu, ja és una matèria que fa anys que es parla, s'esmenta, es discuteix, no? I per això hi ha certes directrius que, si un estat vol ser democràtic i de dret, no, i tal, ha de complir. I aleshores, doncs, hi ha altres legislacions, on, jo que sé, pues, Croàcia mateix o altres estats, en el que es concreta quin és l'abast de les investigacions que es poden fer i de quines eines es poden utilitzar. I que Pegasus és una eina que no s'hauria d'utilitzar, no només ho dic jo, ho diu, per exemple, el Supervisor Europeu de Protecció de Dades, que diu que eines com Pegasus i d'altres s'haurien de prohibir perquè incompleixen clarament la legislació europea. Per què? Perquè és clarament invasiva. Aleshores, una cosa és que puguem entendre que hi hagi uns serveis secrets que s'encarreguin de, diguem, fer, no sé si termòmetre és la paraula, però que s'encarreguin de fer un tipus d'investigacions en el que es pugui, sí, més analítiques, de veure cap on van les coses, de no? Jo això ho puc entendre. Però que hi hagi uns serveis secrets que busquin espiar amb una eina com aquesta advocats, líders de la societat civil, representants polítics, que a més són clarament, no, el que en el marc d'un procés llarg, no? Procés amb majúscules, em refereixo, no? El procés, en el qual, doncs, per tant, hi ha hagut una persecució de la dissidència política. O sigui, aquí el que s'ha fet és, a les 65 persones, perquè, bueno, a la persona que se li atribueix ser coneixedor de les discussions, se podria atribuir això, o ser membre de la junta directiva d'una de les entitats que van empresonar el seu president. No? Aleshores, no sabem quin és el motiu, però que en tot cas són persones que formen part de la societat civil i de les associacions, etc. Això ens ha de semblar malament. O sigui, ens ha de semblar malament. Ens pot dir, no, home, però és normal, serveis secrets, clar, volen... Ja, però és que, mira, ahir estava en una xerrada i dèiem, sí, però és com quan t'han pillat, no? Això que has fet no és legal. Per tant, com a mínim, hi ha d'haver els mecanismes per corregir-ho. Però està clar que no es pot espiar a la dissidència política pel fet de ser dissidència política, i menys amb una eina d'aquestes característiques. Com hauria de ser la llei? Prou concreta perquè quedés molt clar que això que s'ha fet no es pot tornar a repetir.
Hola. Bé, bona tarda. Gràcies primer de tot al Canòdrom per convidar-me. Primer voldria fer un apunt tècnic per qüestió de responsabilitat. Crec que cap de nosaltres aquí està familiaritzat amb la interfície de Pegasus des del moment que és accessible a molt poca gent, amb la qual no podem saber el tipus d'espionatge exactament al que han estat sotmès les persones que han estat infectades amb Pegasus. Vull dir, tal com jo he pogut deduir en base a articles i demés, Pegasus és una eina especialment granular. Us heu d'imaginar com els permisos del vostre telèfon, no? I això seria com remotament algú decideix dir vull espiar aquesta persona a través del micròfon, a través de la càmera, vull simplement accedir als seus correus electrònics. Vull dir que algú hagi estat espiat en Pegasus no implica... Si som honestos amb la informació que tenim, que hagi estat espiat amb el pack sencer. No sé si m'explico a nivell de... Llavors, això és part de forma...
Hauríem de veure quin dels drets fonamentals se li ha vulnerat.
Clar, és que... però el cas és que només podem especular, de moment, no? I llavors, com des de la perspectiva tècnica, especular és algú doncs, bastant arriscat, des del moment que estem operant a través, si voleu, d'enginyeria inversa. No? Llavors, no podem saber gaire. No? Això és simplement la puntualització. Pegasus, com bé sabeu, no està disponible al mercat comú, no? Cap de nosaltres el pot comprar i només està disponible per agències de seguretat, per policies, intel·ligència i demés. Això pel que fa a Pegasus. Llavors, la meva perspectiva aquí... crec que afortunadament no és legal, no pretén ser legalista, sinó política. I en aquest cas, clar, jo no tinc aquesta obsessió, si voleu, amb la legalitat i el respecte a la legalitat, i m'explico. Vull dir, el que ens explica l'escola del realisme polític és que tot això ha existit sempre i que el 2022 no aconseguirem regular l'espionatge, perquè si no hem aconseguit fer-ho abans és perquè és sumament complicat, perquè l'espionatge forma part dels grisos de qualsevol estat des de sempre, i és el tema de la raó d'estat i de fins quin punt la raó d'estat doncs, implica l'excepcionalitat i de quina manera. No? Vull dir, evidentment, tots i cadascun dels estats tenen sempre un marge de discrecionalitat i de marge de maniobra, que aquí és on entra tot el perillós. No? Vull dir, hem viscut tots en l'excepcionalitat fa no tant, en realitat, perquè no sé si recordeu que el Tribunal Constitucional va decretar que els confinaments pel Covid eren anticonstitucionals, que és algo gravíssim, suposadament, no? Vam estar restringits també dels nostres drets fonamentals i el propi Tribunal Constitucional ho ha dictaminat així, no? Quines han estat les conseqüències polítiques? Absolutament cap ni una. Per què? Perquè, òbviament, el que s'imposa... Sí, dos vegades, dos estats d'alarma que no estaven justificats segons el Tribunal Constitucional, no? I llavors el que implica és que l'excepcionalitat forma part de la manera d'operar de tots i cadascun dels estats i l'estat espanyol no és diferent en això. Llavors, si voleu, podem tenir un debat sobre fins quin punt la raó d'estat estava legitimada en aquest cas concret, però que nosaltres mai podrem arribar al punt on l'excepcionalitat estigui contemplada per la pròpia llei. I n'estic convençut que si demà hi hagués un Covid-19, un Covid-20, si voleu, un Covid-22, ja no sé per què és aquell 19, doncs l'excepcionalitat tornaria a operar, perquè l'Estat mai pot desproviure's d'aquest tipus d'eines. I això és des de temps, no sé, Cicerón, no? Salus populi suprema lex esto. La llei suprema, el que està per davant i per damunt de totes les lleis, és la protecció de la comunitat política. i tots els estats operen des d'aquesta racionalitat. Un estat sotmès exclusivament a les lleis és un concepte sumament liberal de l'estat i que no té res a veure amb la doctrina del realisme polític, que és com funcionen i han funcionat sempre els estats i les relacions internacionals. Aleshores, bé, molt de compte amb l'excepcionalitat, i no hi haurà mai cap estat que es desprovingui de l'eina de l'extrema necessitat. Ara bé, el debat és fins quin punt està legitimat i en quines circumstàncies.
Bé, coincideixo amb els companys amb algunes coses que han sortit i que potser m'agradaria matisar alguna, almenys amb l'aspecte, no?, que abans apuntava el Nacho. Jo crec que no hi ha... És a dir, en aquest cas, l'espionatge, per exemple, quin interès pot tenir l'Estat sobre la formació d'un govern municipal com és el de Barcelona, no?, i com això posa en risc, no?, aquesta raó d'Estat, no? Per tant, és clar que hi ha hagut un ús tan expansiu de quelcom que, si fos utilitzat de forma merament excepcional, potser sí que obeiria aquesta raó d'Estat, però hi ha una normalització tan gran i una banalització d'aquest tipus d'eines d'espionatges que porten a que gairebé, no?, segons el que sembla i el que s'ha publicat per part de La Vanguardia, gairebé per pur morbo, no?, potser els interessava la política, no?, i van acabar, hi va haver un jutge que va acabar, no?, firmant una declaració en la que deia, doncs, que hi havia que era proporcionat investigar la formació d'un govern. Per tant, crec que aquí no només està en joc la raó d'Estat, sinó que està en joc algo molt més gran, i jo entenc que les relacions institucionals històricament sempre s'han regit per aquesta raó d'Estat. Jo crec que està en joc el dret a l'oposició democràtica, no?, i el dret a l'oposició política, no?, en un cas com aquest, i això em sembla, no?, com clarament desproporcionat. Ja no és que entri dintre de la discrecionalitat que pot tenir l'Estat a l'hora d'espiar qüestions que puguin afectar, si tu vols, la integritat de l'Estat, si tu vols l'ordre públic, si tu vols, no?, qüestions que és veritat que són conceptes jurídics indeterminats i que podríem fer un debat, no?, moral o ètic al voltant d'aquests conceptes. Però el cert és que hi ha hagut una banalització tal, no?, que ha portat aquest tipus d'espionatge que, quan ho llegeixes i ho veus, dius, ostres, és que arriba a ser fins i tot ridícul, no?, també perquè coneixem algunes de les persones espiades, segurament que amb algunes hem tingut converses personals durant aquest temps, dius, ostres, què deuen fer el CNI amb tota aquesta informació, i com es pot arribar a justificar que això es fa per... Però, bueno, en qualsevol cas, sí que volia introduir aquesta visió de com algo que hauria de ser, no?, que no ens trobem en cap cas en un ús discrecional d'aquesta raó d'Estat, al meu entendre, almenys amb les darreres notícies que hem tingut, sinó amb una arbitrarietat total i un ús expansiu dels serveis secrets que estan en descontrol total, al meu entendre, i que evidentment cal prendre mesures, i jo confio que s'han de poder reformar qüestions com la mateixa llei de secrets oficials que abans dèiem que s'hauria d'abolir i fer-ne una de nova, com moltes altres qüestions, no?, en l'àmbit legal, que ens han de permetre cenyir, no?, i posar una cuirassa no?, i uns límits en aquest ímpetu, aquesta tendència que té qualsevol estat a perpetuar-se, no?, i a protegir la seva integritat i pervivència, però que en el cas de l'Estat espanyol està absolutament desfermada.
Abans que fes una altra pregunta, és que estic amb algunes coses en les que no estic d'acord. Bueno, sí que hi estic d'acord, el que no estic d'acord és en aquesta, no ho has dit ben bé així, però una mica aquesta oposició entre el realisme polític i la legislació dels drets fonamentals i el, vull dir, en el sentit de que, bueno, sí, tota aquesta legislació i drets fonamentals està molt bé, però s'ha de ser realista. És, bueno, aquesta qüestió deixa... Sí, ja ho sé, però vull dir que en el sentit de que és obvi, evidentment, que l'Estat no renunciarà a intentar dur a terme espionatge sobre allò que li preocupi i que pugui atacar, no?, doncs aquesta raó d'Estat i aquesta, diguem, doncs, bueno, que consideri que el posa en risc, no?, això és evident. El Què passa? Que el que precisament el que ens protegeix davant l'abús són les garanties, no? I un sistema de garanties com a mínim ha d'anar, i ja sé que, no, dius, bueno, jo evidentment jo sé que ho miro molt des d'una perspectiva legalista, no? Perquè és la que em pertoca, però precisament el que ens ha fallat aquí és un sistema de garanties, no? Una legislació que no les contempla i un procediment que tampoc ens permet analitzar si aquestes garanties són suficients. O sigui, el fet de que no sapiguem si a les persones, aquestes 18 persones en les quals s'ha autoritzat l'ús de Pegasus, no sapiguem ni tan sols l'abast que ha tingut, ja és una primera falla, no? Això que deies, que tens tota la raó, de dir, és que no sabem. No sabem si l'eina s'ha utilitzat al màxim, a tot el que permet, o només una petita cosa, no? Això ja és una primera qüestió. Però és que, vull dir, en aquest sentit, o sigui, no és només el fet de que no sapiguem això, sinó la comparativa que has fet, que tampoc crec que sigui del tot acurada, i per això dic lo del sistema de garanties, amb el tema de l'estat d'alarma. D'entrada podem discrepar, a més, de la resolució, la sentència del Tribunal Constitucional sobre si estava justificat o no l'estat d'alarma. Jo crec que una situació excepcional amb la limitació de drets que hi va haver sí que s'ha de dur a terme mitjançant els sistemes que preveu el propi sistema i un d'ells és l'estat d'alarma. O sigui, jo pensar que a mi em poden limitar els drets fonamentals sense activar els mecanismes excepcionals de l'Estat, encara em preocupa més. O sigui, algunes d'aquestes, no? D'aquestes doctrines que deien no cal l'estat d'alarma per impedir que sortim de casa, i home, no, prefereixo que hi hagi un estat d'alarma. Com a mínim, hi ha certes garanties, no? A nivell legislatiu, a nivell tal. I, però en tot cas, ens pot semblar bé o ens pot semblar malament, però en tot cas és una decisió que després, no? És recorreguda al Tribunal Constitucional i el Tribunal Constitucional es pronuncia i, per tant, el sistema, vull dir, ens agradi o no ens agradi, després és cert que hi hauria d'haver hagut segurament responsabilitats polítiques, no tan legals, sinó en termes, no, de com funciona. Evidentment estem on estem, aquí no, dimitir és un nombre, no, que li diuen Russo, en aquest sentit. Bueno, però com a mínim sí que aquí s'han activat els mecanismes que preveu l'Estat, però és que en el cas de Pegasus no n'hi ha. No hi ha mecanismes. L'únic mecanisme que de moment les persones afectades, algunes, han decidit és anar un procediment penal contra, en alguns casos, contra l'empresa per un delicte de revelació de secrets. Perquè és que no hi ha marge. Per tant, el marge de discrecionalitat de l'Estat és obvi, que és massa ampli i que l'única manera que tenim de que això canviï, evidentment, doncs és l'única que tenim com a ciutadania. És pressionar de la manera que sigui, exercint els nostres drets per tal de que aquest marge de discrecionalitat es redueixi.
Clar, simplement que estem d'acord en l'accessori però no en lo fonamental. Vull dir, efectivament hi ha tot un sistema de proteccions legals i jo simplement el que estic dient és que la discrecionalitat existirà sempre. Estic pensant en la famosa Constitució de Weimar, l'article 48, no? Que amb un sol article, i això també és una frase de Lenin, que no hi ha Constitució a cap lloc del món que no impliqui en un article la suspensió de tots els altres articles de la Constitució, no? Llavors, simplement aquesta és la forma d'operar dels estats i que això, que podem contemplar certes limitacions a la discrecionalitat, però simplement el que vinc a dir és que és una batalla perduda des de la perspectiva política.
Vale, vale.
Aquí hi ha escèptics contra combatius. No, me ve que parleu vosaltres, vull dir, seguiu. No, a veure, que una mica precisament el que hi ha hagut aquí ha sigut una raó d'estat, no? Que l'estat no es trenqués. Aquest era el risc de fons que justifica des del punt de vista del CNI, dels tios que van redactar els autos. I en si hi ha una contradicció, perquè estan argumentant la persecució política i judicial en base a delictes anteriors, com la rebel·lió, delicte de sedició, etc. Quan el CNI no persegueix delictes, però sí que en la seva base argumentativa estan delictes comesos dins d'aquell entorn, dins per l'entorn independentista. I en tot cas, el que hi ha hagut és una mica de tinta de calamar i un fusible, que és fer carregar-se la directora del CNI. Tinta de calamar amb el Pedro Sánchez anunciant que ell també ha estat espiat, ell i alguns ministres, i el fusible de la directora del Centre Nacional d'Intel·ligència. És uns dies després, unes setmanes després, tendim cap a aquest escepticisme o aquest oblit o aquest no passarà res, o penseu que encara hi ha temps perquè hi hagi... No que encara hi ha temps, però vull dir, la indignació es va diluint tant que acabarà diluint-se del tot?
Jo ho sento molt, però quina indignació. Vull dir, això dura el que dura. I no sé, és que clar, a mi em costa molt comprar el marc d'espionatge, com li han dit, un escàndol internacional, no? Un escàndol internacional del qual, no sé, és que no sé ni quan va sortir, fa tres setmanes, fa un mes, del qual ja ningú en parla. Per què? Perquè més enllà del titular de premsa, tothom sap que els estats operen d'aquesta manera, tothom sap que els estats espien i que cometen abusos a l'hora de fer-ho. Llavors, durarà tot el que... Això és com una sèrie, no? El primer capítol va ser el Roger Torrent i l'Ernest Maragall, no? Sí. Però vull dir, com el primer episodi va ser això, que crec que era, ja estàvem confinats, crec, com cap al novembre del 2020, pot ser. Llavors, com que Pegasus es converteix en una eina que va sortint i... com entrant i sortint de l'espai informatiu, no? Llavors, bé, com bé sabeu, Pegasus és una... A part de tot això, és una campanya de màrqueting, no? Perquè vull dir, catalangate.cat és un domini que es registra el gener d'aquest any, amb la qual cosa, entre que esclata l'escàndol d'espionatge no sé quan, si algú pot dir, com entre el 18 d'abril i el 18, crec que és el 9 de gener de 2022, passen 3 mesos, o sigui, 3 mesos on s'està preparant una campanya de màrqueting polític. Vull dir, el cas és que com que els polítics espiats sabien perfectament durant 3 mesos que havien estat sent espiats i seguien fent veure com si això no passés. I llavors surt, el públic general se n'adona i llavors els polítics es fan els indignats i els sorpresos. I és com, no, vull dir, això ho sabíeu des de fa molt de temps. Simplement que hem seguit això i hem anat preparant-s'hi. Vull dir, si hi ha uns logos, uns vídeos, un nom de la campanya... És que simplement que estem sotmesos a les campanyes de màrqueting polític i tot això, tot el fenomen Pegasus és indestriable d'això. Per això només estem parlant de Pegasus i no de totes les altres eines d'espionatge que té l'Estat. Per què? Perquè Pegasus, doncs, sembla que ocupa cert interès, cert morbo mediàtic que les altres eines no tenen, no? Llavors, que tornarà a sortir un altre escàndol Pegasus? Doncs probablement, clar que sí, però... Jo no sé fins quin punt això té unes conseqüències reals. De fet, el fet de la dimissió de la directora del CNI, després de dir que han espiat a 18 persones amb ordre judicial, el qual formaria part dins de la seva lògica de lo normal, la fan dimitir després. No sé, vull dir, més enllà d'això, que és algo totalment accessori i secundari, no... És que per mi no arriba a un tema com a tal més enllà de l'anècdota.
Agafant una mica el fil i també intentaran enriquir les diferents visions que hi ha, jo crec que està molt bé que es digui clar, no?, que darrere d'això també hi ha un ús potser partidista, no?, una campanya política al voltant d'això. I és cert que també en un acte com el d'avui, que el que intenta és posar el focus més enllà dels polítics i posar-lo també en la societat, està bé recordar, si no m'equivoco, perquè ho dic de memòria, que hi ha hagut activistes en aquest país, investigats també a través del Pegasus, i segurament que l'Anaïs ho podrà confirmar. Recordo el cas Pandora, per exemple, que vaig llegir fa un temps, quan va sortir el tema del Pegasus, que justament és un cas contra l'anarquisme barceloní, amb unes acusacions molt greus de terrorisme en el que es va utilitzar Pegasus contra aquestes persones, unes acusacions que després, que són veïnes de Barcelona, unes acusacions que després van demostrar infundades i que el cas va acabar arxivat. I si no, i ho comprovaré al sortir d'aquí, però jo recordo que just quan sortia del tema Pegasus, en algun lloc vaig veure publicat, ostres, però això s'havia utilitzat contra altres. Aleshores, sí que és veritat que hi ha un determinat focus polític o focus mediàtic degut a la gent que s'investiga. També és cert que tothom té dret a defensar la seva posició, no? I en aquest cas pues els polítics independentistes afectats per això doncs ho han fet, i jo crec que ho han fet bé, i crec que han generat un debat social, i el que espero, malgrat no compartir, no, plantejaments polítics amb ells, alguns, el que espero que això ens ajudi com a societat a adonar-nos doncs, que a vegades les normes que tenim són unes normes que passen per sobre de drets fonamentals, i creure, no, en què fruit d'aquest tipus de debat polític, social, podem arribar, no, com a societat a traslladar-lo a les institucions que ens hem dotat democràtiques, que són les millors que ens hem dotat fins ara, no són molt bones, però són les millors que hem tingut fins ara, perquè si mirem enrere en la història, no, hem tingut institucions molt pitjors que les que tenim ara mateix, i per tant que tot això ens ha de poder portar a desenvolupar uns sistemes de garantia que posin, no, doncs unes cotilles, no, uns límits a aquest tipus d'espionatge i de greus vulneracions al dret a la intimitat. Jo crec que amb aquest tipus de forma d'actuar de la societat que ens permet doncs afirmar, no, que la societat evoluciona i que tenim certes conquestes civilitzatòries malgrat que hi ha, no, qüestions que es mantenen de forma contínua. Sí que m'agradaria comentar que crec que aquesta, el que ha passat a l'estat espanyol, hem parlat molt, no, una mica de la dictadura, no, i com sobreviuen algunes lleis encara de la dictadura i com és difícil, no, introduir garanties aquí, però el cert és que hi ha una tendència també global, no, i amb això segur que els altres dos ponents poden aportar. L'altre dia llegia també a premsa, no, un article recent al diari El País, que apuntava que Europol, l'agència, no, diguem, de les policies europees, estarà facultat a partir d'aquest mes de juny ja, per decisió del Consell de la Unió Europea, que com sabeu és el consell en el que reuneixen tots els ministres d'Interior dels 27 països membres de la Unió Europea, doncs es dotarà de noves funcions Europol a l'hora de poder accedir a dades personals de les plataformes, no, de les grans empreses que acumulen dades, i ja no només en casos de delictes, sinó també, o de persones condemnades per delictes, com es feia fins ara, sinó que també es podrà fer, no, davant de sospites. No? Una mica tornem al mateix, no? Amb aquest ús expansiu que hi està havent, no, d'aquesta suposada raó d'estat que moltes vegades acaba passant per sobre, no, de drets fonamentals. I no sé, jo també aprofito per llançar la pregunta de si els altres ponents tenen més informació al voltant d'això i de quin impacte pot tenir, perquè és veritat que Espanya, no, té una història molt singular i una democràcia encara molt jove, però la tendència, si aixeques el cap i mires cap a Europa, també és una tendència, doncs, bastant preocupant.
Que s'està reduint l'espai de la societat civil a nivell global, això és evident. Que està havent-hi una tendència, doncs, no sé si anomenar-ho autoritarisme, però sí, no? En el sentit d'anar considerant que l'Estat cada vegada té més facultats i capacitats i en contra, no? Versus l'espai que té la societat civil per protestar o per intentar defensar els seus drets. No? Això està passant a tot arreu. De fet, llegia ahir un informe, no, que deia que per primera vegada relacionat amb el diari The Economist, no, i que posa allà a les democràcies, si són defectuoses, plenes o autoritarismes i tal, que considerava, no, deia per primera vegada, però actualment, no, en contra de la tendència que estava havent-hi, doncs hi ha més ciutadania vivint sota règims, doncs, autoritaris o defectuosos que en democràcies plenes, no? I això ens ha de preocupar. Això ens ha de preocupar i ens ha d'activar, o sigui, considerar en tots els respectes, eh? però si tothom considerés que la lluita pels drets fonamentals és una batalla perduda, avui no estaríem aquí, però és que no estaríem aquí ni la meitat de les que estem, o sigui, no, les dones, però tampoc estaríem la resta, segurament, i llavors seguiria havent-hi esclavitud, seguiria, vull dir que el tema és, jo puc entendre que sempre hi haurà un marge de discrecionalitat de l'Estat, evidentment, ingenus no som, o sigui, jo crec que és evident, no? El tema està en què s'ha de lluitar perquè aquest marge sigui el més petit possible, ho torno a dir, i a més hi hagi garanties de que si aquest marge s'extralimita i hi ha abusos, hi ha d'haver conseqüències. Vull dir, demanar això és sensat i és democràtic. Aleshores, doncs, per tant, en aquest sentit, hi haurà més escàndols? Segurament. Que tens raó que aquí cadascú utilitza, diguem, les eines que té? Sí, evidentment, però no posaria al mateix nivell el fet de que la societat civil s'organitzi i decideixi quan convé llançar una campanya, que sincerament té tot el dret a fer-ho, i a més, en tant que se li han vulnerat drets fonamentals, i perdona, no són 3 mesos, en realitat són molts més, perquè ho sabien. O sigui, des del moment, el moment d'espionatge d'Ernest Maragall i Roger Torrent per Pegasus és el mateix, que, vull dir, ho saben alhora, que la resta. Vull dir que, evidentment, si podem dir, bueno, i per què en aquest moment? Bueno, sí, però és la ciutadania que decideix, ciutadania i més igual amb objectius polítics. Evidentment, faltaria més, que legítims són, vull dir, són els seus, és igual, però és la ciutadania que decideix quina resposta dona davant uns atacs als drets fonamentals perpetrats per l'Estat. No podem posar-ho al mateix nivell. Ja sé que no ho has fet, però vull dir que és evident que és diferent.
Només una apreciació molt ràpida. Jo crec que no he dit en cap moment que la lluita pels drets fonamentals sigui una cosa totalment secundària, sinó que des de la perspectiva del realisme polític el que es diu és que tots aquests drets fonamentals són en certa manera virtuals perquè l'excepció segueix existint. Confinaments pel Covid. No, vull dir, hi havia uns drets fonamentals que van ser derogats, en conseqüència estaven contemplats constitucionalment i van deixar d'existir. La doctrina del realisme polític l'únic que diu és això, que vull dir que podem muntar tots els sistemes legals que vulguem, però que sempre hi haurà una escletxa on la discrecionalitat entri. Llavors això, com he dit, podem... És que jo encara no he entrat, si és legítim, si no és legítim, vull dir, si voleu, doncs el següent bloc, el que sigui, però bueno, vull dir, és només aquest matís.
És fàcil, és legítim.
Des de la perspectiva d'aquí.
Contesta amb una pregunta.
No. Insisteixo, vull dir, perquè segons la perspectiva que utilitzem arribarem a unes conclusions notòriament diferents.
Bueno, des de la perspectiva de la supervivència dels estats, per exemple.
Doncs des de la perspectiva de la supervivència dels estats, des del moment que els estats, la seva llei suprema és la seva pròpia supervivència, doncs la raó d'estat s'imposa, però això no és un invent nou, és des de temps de, jo què sé, Maquiavel, Hobbes, és que vull dir, hi ha mil referents que et parlen de la raó d'estat, en el cas espanyol d'Onoso Cortés, vull dir, en tots aquests casos el que es diu és que els estats sempre conservaran aquesta eina, aquesta palanca d'emergència que no dubtaran en utilitzar. I vull dir, en aquest sentit no hi ha estat que pugui sostreure's això. I vull dir, em sembla com molt naïf pensar que un estat no fos com tan pur com per no entrar en això. No? L'espionatge ha existit des de que existeix la humanitat i per suposat des de que existeixen els estats.
Doncs llavors baixem una mica més a terra. És desitjable?
Però no és un debat, això. És desitjable el què?
Que la raó d'estat s'imposi. Vull dir...
Ah, no, depèn de cada cas, clar. Vull dir, per exemple, els confinaments del Covid, doncs podem entrar a negociar si la raó d'estat es podia imposar. Jo, al març del 2020, malgrat ser anticonstitucional...
Perdó, però jo m'estic... Jo ja m'he perdut. Ja m'he perdut. I igual estic insistint molt i aleshores no s'està entenent, però jo crec que estem d'acord en algunes coses, no? Que evidentment l'Estat, quan se sent amenaçat, reacciona. Que l'Estat.
Els estats en general.
En general, els estats, sí, per protegir-se. El que passa, i jo crec que aquesta és una distinció important, una, no tots els estats reaccionen davant les mateixes coses, no el que es considera raó d'estat aquí i suficient com per saltar-se tots els principis del dret penal, per exemple, la sentència del Tribunal Suprem i tot el procés, el que aquí s'ha considerat raó d'estat, doncs al Regne Unit no ho és, no? Vale? O sigui, per tant, la primera distinció és que hi ha una distinció entre en què consideren els estats que és una raó suficient per saltar-se tots els seus mecanismes. Una, primera diferència. I segona diferència, en el com es duen a terme les coses. No? En el què i en el com. Què ho justifica? I davant d'allò que considero que, per tant, m'he de saltar totes les garanties que m'havia establert, com ho faig? Vale. Crec que no és desitjable que un estat, davant d'aspiracions polítiques d'una part de la població reivindicades de forma no violenta, que poden agradar més o menys, es pot estar més o menys d'acord, però es pot estar d'acord que nosaltres sí que hem viscut aquí i no a altres llocs on ens hem menjat, on s'han menjat determinada propaganda, diguem, tot el moviment polític independentista ha estat no violent. O sigui, per tant, que s'activi la raó d'estat en relació i contra aquest moviment o qualsevol altre que reivindica les seves aspiracions de forma no violenta. Dret a l'habitatge, la lluita per l'habitatge, la lluita antiracista, la lluita feminista, més igual. Però que això impliqui una raó d'estat suficient per activar i saltar-se tots els mecanismes, crec que no és desitjable d'entrada. I després que ho faci de la manera que ho fa, que és una forma tan abstracta, tan poc concreta, tan imprecisa, ja, però això hi ha estats on en concreten molt més. Per tant, home, i dir que, bueno, ja, bueno, perdona, ok, però és que no, vull dir, tot bé, cadascú davant de les vulneracions i davant de les inconcrecions reacciona com reacciona, però crec que indignar-se és saludable, que això vol dir estem sotmesos a una campanya política que salta en determinat moment, que en aquí quan saltes tothom s'indigna i abans no. Bueno, això són ja altres consideracions que crec que, si voleu, les discutim també, però crec que no, que és igual. La qüestió està en davant de certes vulneracions de dret i els motius que estan darrere, home, crec que sí que és indignant i que a més s'ha d'intentar canviar les regles del joc perquè això no torni a passar. Que igualment seguirà havent-hi marge de discrecionalitat, tal. Sí, bueno, ja, però si, és que, si no reaccionem davant de casos concrets d'abús d'aquest marge de discrecionalitat, el que passa normalment és que el marge de discrecionalitat, en lloc de disminuir, augmenta. I per tant, necessàriament hi ha d'haver resposta, perquè si no hi ha resposta, la resposta ja sabem quina és, que l'Estat anirà considerant cada vegada què és el que està passant, bàsicament, perquè la tendència que està havent-hi és aquesta, cap a l'autoritarisme. Aleshores, els drets o els defensem nosaltres o l'Estat no els defensarà. Això ho tenim claríssim. Per tant, reaccionem.
Bueno, al final suposo que és la vida política és una mica això, una convivència entre aquests diferents protagonistes o ingredients, o és igual, podem dir-li com vulgueu. Tornant una mica, no sé si volies apuntar alguna cosa al respecte o passo a una altra qüestió. Bueno, és més o menys el mateix, però... No, també volia apuntar que, i quan parlaves de la raó d'estat, segurament des d'aquí ho veiem molt diferent de com ho viu un jutge del Suprem al qual li compareix, no sé com és l'escena, no sé com és, però m'imagino un senyor rebent uns informes o inclús un cap del CNI que li porta per explicar-li. Sí, la manera que és igual, la qüestió és que el que li plantegen és que han de fer unes certes intervencions perquè hi ha una sèrie de sujetos que estan amenaçant la integritat de l'Estat o una cosa així. Vull dir que jo he viscut a Madrid, en fi, tots coneixeu una mica que hi ha tarannàs que poden ser diferents i que poden justificar o escandalitzar-se davant del mateix comportament. De fet, quan va sortir, després del 18 d'abril, quan es va publicar el New Yorker tota aquesta història, al principi no, però al cap de 4 o 5 dies, les veus una mica des d'allà, des de certa premsa, era, bueno, i què hi van a fer?
I la ministra de Defensa va dir això?
Què ha de dir la ministra de Defensa? Jo vull dir, a mi em sorprendria que digués una altra cosa que no fos aquella.
Sí.
Vull dir, de fet, el CNI està subordinat a Defensa, no? Sí, sí. Jo ho sento molt, vull dir, aviam, tinc 30 anys, però tinc molt poca capacitat ja per indignar-me davant de les coses, no sé, vull dir... Em sembla tots els actors molt, sí, molt previsibles, no? Tots?
Sí, jo no sé si era previsible que acabessin destituint la directora del CNI. I crec que la ministra de Defensa, quan va sortir en primer terme, no?, com defensant-ho políticament fins i tot, no era una declaració prèvia a la destitució de la directora del CNI. Vull dir que no sempre tot està escrit i que la incidència, jo coincideixo amb això, la incidència que pot fer ja no els parlamentaris en si, sinó sobretot la societat civil, no?, que acaba empenyent moltes vegades. També el fet de la pròpia composició del govern de l'Estat, jo crec que hi ha ajudat, els aliats que té, vull dir que moltes vegades hi ha una raó instrumental darrere, els aliats que té el govern de l'Estat per sumar majories, bueno, tot això ha acabat provocant que es carreguessin la directora del CNI. I en aquest sentit, sobre les garanties i aquest escenari que ens dibuixava el Nacho, no?, de com seria això, com és el jutge del Tribunal Suprem que rep de cop una informe, no?, de la policia, bé, el gran problema que tenim en aquest cas és que no podem saber com és això. I aquí torno als grisos. Clar, no pot ser que això sigui un secret d'Estat. És que no té cap mena de sentit que això sigui un secret d'Estat. Vull dir, crec que es pot defensar la integritat de l'Estat, si tu vols, no?, i la pervivència de l'Estat sense que les autoritzacions judicials d'intervenció de comunicacions siguin secretes. Aquestes autoritzacions haurien de ser públiques i motivades, com són en molts altres països i en molts altres estats. El que passa és que segurament si hagués de ser pública i motivada perquè no hi hagués una llei de secrets d'estat franquista, si em permeteu, segurament que en aquest cas, que s'excedien, no?, pues ja no l'haguessin signat i segurament que no haguessin investigat aquestes 70 persones. Per tant, jo sí que crec que hi ha, i segur que tots ho creiem, que hi ha grisos, perquè tampoc vull simplificar. Però crec que n'hi ha i crec que justament, i amb això hauré de marxar ja, però crec que parlar de Pegasus és molt interessant, no?, perquè d'alguna forma ha posat al descobert algo, doncs, que alguns fa molts anys que apunten, no?, i que van investigant, però que el ciutadà comú crec, no?, que en bona part no coneixia, no sabia que existia aquest ús tan expansiu justament de la raó d'Estat passant per sobre de drets fonamentals. I jo sóc dels que creu que si hi ha una altra investigació, no?, amb 200 periodistes, no 200 periodistes, sinó periodistes que estan investigant 200 persones, no?, que haurien estat espiades, crec que és una telesèrie, sí, és una sèrie de Netflix, però crec que l'últim capítol encara no s'ha escrit, crec que hi haurà moltes coses i confio doncs, que el gir no sigui un gir autoritari, no?, cap a reforçar aquest sentit d'estat i aquesta raó d'estat, sinó que sigui un gir cap al garantisme i cap al sistema, no?, democràtic i de dret que ens hem dotat entre tots i totes.
Gràcies, Marc. Continuarem nosaltres, ells dos, i jo punxant-los, jo no opino. Hi ha un aspecte que no hem tocat i que potser la Nissa ens pot donar una mica de llum, i és que en aquest cas Pegasus el fabrica una empresa estrangera. Suposo que aquí hi ha dificultats d'actuació jurídica o d'homogeneïtat legislativa. No sé fins a quin punt un jutge al qual se li ha presentat una denúncia per part d'alguns dels espiats, quina possibilitat té d'actuar en un país com Israel?
Clar, de fet, un dels temes és que L'empresa és israeliana, però hi ha un altre, que és com un grup empresarial i tal, que un d'ells té el seu a Luxemburg i tal, és un merder, o sigui, ho dic per la querella
que està... És que deu estar fet expressament, a més,
home,
tot això.
Home, evidentment, no res de tot això és gratuït. Però vull dir que, si no vaig errada, la querella que es va presentar en el seu moment, el procediment judicial, al jutjat d'instrucció 32, que investigava, bueno, investigava, a tots se li diu investigar, però vull dir que instruïa el procediment del Roger Torrent i Ernest Maragall, que es va arxivar fa res, un dels motius de l'arxiu en realitat és que va demanar una comissió rogatòria. Una comissió rogatòria és, li demano a un altre jutge d'un altre estat que m'aconsegueixi informació o prengui declaració o el que sigui, perquè que està en un altre estat, no? És un auxili judicial que es diu, ajuda'm a fer això. Llavors el jutjat d'aquí li va demanar informació, no?, a una comissió rogatòria d'aquesta empresa, etc. I tot això ni tan sols s'ha respost. Sí, clar, el tema és, en el dret penal hi ha el principi de territorialitat, és els delictes s'investiguen en el lloc en el que s'han comès. Llavors, el delicte, clar, amb el tema d'internet doncs tot és més complicat, però el terminal, al final, està a l'estat espanyol i per tant, digues.
Aquí el delicte on s'ha comès.
Clar,
perquè, o sigui... si el servidor, o sigui, si el client, sigui CNI o sigui un servei policial, igual que sigui, paga pel servei, però el servei es produeix...
Clar, però el terminal que és en el que t'interfereixen està a l'estat espanyol.
I si està a Brussel·les?
Sí, el terminal.
O a Rússia?
No, home, en el cas de Roger Torrent i Ernest Maragall i les 65 persones, al terminal, el telèfon, que no, entenc que el bitxo Pegasus et fica dintre del telèfon, després s'activa el que sigui.
Sí, però com entenc que tu el que vols dir és que, clar, que el terminal viatja amb tu.
Clar, no.
Saps? Vull dir que aquesta gent viatja per Europa.
Bueno, ja, sí, el que passa que... Sí, estic d'acord, però en tot cas s'hauria de veure això, però... Serà un merder, segurament, però en aquest cas estarem d'acord que les persones van ser espiades en el marc aquí i més en el cas del CNI ja ni te cuento, perquè el perpetrador i la víctima són les dues de l'estat espanyol. O sigui que la competència de l'estat espanyol per investigar, o sigui dels jutjats espanyols per investigar, jo crec que és evident. El que passa que la capacitat que tindran perquè això tiri endavant, això és el problema. Perquè que jo sàpiga, perquè a Pegasus no només s'ha fet servir aquí, s'ha fet servir a l'Euro Mediterrània, s'ha fet servir a Hongria, s'ha fet servir a França, s'ha fet servir en molts termes. No? I que jo sàpiga, en tots els procediments, NSO simplement s'ha negat a respondre res. I per tant, Israel, en aquest cas, evidentment, perquè a més, això corregeix-me si m'equivoco, però el que jo tinc entès... És que, a més, a dintre de, corregiu-me els dos, a dintre d'Israel, o sigui, i més, tal com deies tu, que al final és una eina al servei d'Israel en el sentit que els serveis secrets han d'autoritzar, o no? Hi ha com un acord?
És una comissió del Ministeri de Defensa d'Israel que autoritza la venda a un país tercer.
Per tant, estem parlant de qüestions diplomàtiques i con Israel hemos topado. Vull dir que si pot bombardejar a la població palestina, doncs com no podrà vendre Pegasus a qui vulgui, no?
Sí, és molt interessant tot aquest conglomerat d'empreses del mal que estan com radicades a Israel, que es dediquen a aquest tipus de coses perquè són els millors del món en aquesta cerca de vulnerabilitats i de més. Jo fins on jo sé, crec que Pegasus només es podia vendre a països o amics d'Israel o membres de la OTAN, vull dir que està com bastant definit a l'objecte, als potencials socis de Pegasus, no? D'aquí que es pugui acotar una mica també els actors polítics que hi puguin haver darrere.
Si recordo bé, Israel, o sigui, aquesta agència que es diu DECA, em sembla que són les inicials, només autoritza la venda a països amb els quals Israel té relacions diplomàtiques i crec que Israel va fer posteriorment com un llistat, després d'algun escàndol, va fer com un llistat dels països als quals podia vendre. I eliminant uns quants que eren dictadures o països de... En fi, de...
Sí, hi havia... Jo crec que és interessant pel cas de... Ho has comentat abans, el cas del Marroc, no? Vull dir, que és el que Citizen Lab no comenta el seu informe. Quan comença a parlar d'indicis, com que és, jo crec que és la perspectiva aquesta des d'algú que està a la Universitat de Toronto i el món anglosaxó i no entén el context geopolític espanyol. Vull dir, tenim un país amb conflicte territorial obert? Sí. Aquest país és aliat dels Estats Units? Sí. I d'Israel? Sí. Té Pegasus? Sí. L'ha utilitzat contra activistes? Sí. Com a mínim hauria de ser com un indici que s'hauria de tenir en compte, no? I de fet, jo crec que la reacció davant de Pegasus per part de membres de l'executiu central, que diguem que van ser espiats, ha estat com molt poc, és com m'han espiat, i com que no es dirigeix exactament contra ningú, no? Vull dir, és com que això, si ho dius, en principi és per obrir un conflicte diplomàtic amb el Marroc, no? Entenc? Llavors, no s'han atrevit a això, el qual és bastant interessant, no? Però vull dir, és que a la vegada tampoc em sembla notícia que algú vulgui espiar el nostre president del govern, el president, el ministre de l'Interior, vull, a la ministra de Defensa. És que em sembla el que passa, bueno, és que és el que passa a les relacions internacionals. De fet, ja em temo que crec que parlava de que Marroc tenia com 50 números punxats, no, de gent de 200, el que sigui, no? Però és que vull dir, jo entenc, vull dir, clar, jo la nostra geopolítica tampoc l'entenc, no? Però vull dir, entenc que Espanya tindrà 200 telèfons de la gent que controla l'estat marroquí, perquè si no, aviam, jo ja no m'atreveixo a especular amb res, no? Però vull dir que les relacions internacionals funcionen així, a mi em sembla una mica com trist, com que surti, que ens indignem amb que volen espiar el Pedro Sánchez, vull dir, és que en temps,
un segon,
només, que en temps de la Guerra Freda és que no guanyaríem per escàndols, per això parlo, vull dir, el major escàndol d'espionatge de la història, no sé, és que vull dir, llavors és, això és, vull dir, és que si estiguéssim a la Guerra Freda no pararíem d'indignar-nos, els soviètics han col·locat un micròfon aquí sota la taula, però és que això és el que ha passat sempre, les relacions internacionals, i jo crec que potser eren molt més sinceres al segle XX, no? I simplement que vivim en una època posthistòrica on ens indignem amb massa facilitat perquè no entenem com funciona el món.
Bueno, uf, déu-n'hi-do. Vull dir, com respondre a tot el que acabes de dir? És difícil. A veure, que és evident que hi ha interessos i que pugui haver intents per espiar els presidents del govern de tot el món, aviam, sí, clar, clar que s'intentarà espiar. A mi el que em sorprèn és que s'aconsegueixi, o sigui, quina poca seguretat hi ha en això, però dius, bueno, va, no, s'ha aconseguit. Bueno, doncs protegim tal, no? Hi havia una vulnerabilitat, perquè en teoria són mòbils supersegurs i tal, però ja sabem que en aquestes eines, un segon, doncs es busquen les vulnerabilitats a cada moment. Home, em sembla que el fet de que es faci públic que el president del govern ha estat espiat just quan salta l'escàndol del Catalan Gate i que a més ha estat espiat un any abans, o sigui, és com, evidentment que era en el context, es fa públic per lo que es fa públic, en el context que es fa públic per fer una cortina de fum, perquè això és evident, i aleshores per tant ho sabien des de feia més temps i evidentment no havien dit res perquè era mostrar que eren vulnerables, no? O si no ho sabien i se n'adonen un any després, és que són molt vulnerables.
Sí, només una precisió. Vull dir, Pedro Sánchez va estar espiat. No ens han detallat exactament quines són les característiques de l'espionatge. Crec que,
no.
Vull dir, el cas és que, òbviament, el nostre president del govern, igual que tots els presidents del govern, utilitza un mínim de 10 mòbils. Vull dir, no sabem quin mòbil havia estat espiat. Llavors, vull dir, pensar que el president té un únic mòbil que ho concentra tot i és aquest el que ha estat punxat, doncs,
sí,
clar,
sí,
vull dir, potser li han espiat el telèfon amb el que parla amb la seva família. No és el mateix que sigui el telèfon amb el que parla amb la OTAN. Llavors, és un nou context absolut, no? I llavors en riem perquè diem...
Totalment.
Diem que és ridícula la seguretat del CNI, doncs és que en realitat no ho sabem, vull dir, potser van obtenir informació completament intrascendent d'aquell mòbil.
Pot ser, en tot cas el que sí que és evident que ho fan públic en un moment determinat per fer cortina de fum com a estratègia de desviar l'atenció, això és obvi, i a més sense concretar efectivament els detalls, no?
Sí, no, com tu dius, del Pedro Sánchez només sabem el que ell mateix va anunciar a bombo i platillo, que era una cortina de fum òbvia. O sigui, era tan clara, era infantil pràcticament.
És que si haguessis de fer una roda de premsa per cada vegada que han intentat colar un spyware, algun dels dispositius que utilitza algun dels membres de l'executiu, és que no guanyaríem en rodes de premsa.
perquè és el que passa a les relacions internacionals.
Bueno, en tot cas, respecte a una cosa que ha sortit abans, no sé qui l'ha mencionat, evidentment ens hem centrat en Pegasus i una mica des del punt de vista dels mitjans, perquè és el cas que, bueno, és el nom que ha sortit i el motiu de l'escàndol, però una mica tots hem intentat saber i hem fracassat estrepitosament quins són els sistemes que s'utilitzen realment, perquè tant la Policia Nacional com la Guàrdia Civil van negar tenir Pegasus, tot i que la directora del CNI va dir que sí que utilitzaven. Vull dir, aquí també hi ha hagut una guerra com interna de tu lo tienes i jo no lo tengo. Bueno, vull dir, una mica d'un embolic que ha sigut bastant còmic també, d'acusar-se entre serveis de l'Estat, en teoria dedicats al mateix, acusar-se mútuament de tenir una cosa que fa mal. En tot cas, i ara que no se sent ningú, a nosaltres una font de la Guàrdia Civil ens va dir que ells no tenien Pegasus, que tenien algo mucho mejor. Vull dir que al final, tu ho has apuntat abans, o sigui, estem parlant de Pegasus, sistemes ja infinits.
Sí, és que és com l'època en aquesta en el que si et feia mal algo era Covid segur, no? I era com aquesta obsessió, aquesta centralització de totes les enfermetats en una, que és una de moltes que hi ha, no? Llavors, sí, vull dir, Pegasus és la que té la quota mediàtica, però Pegasus, no hem d'oblidar, és una eina de l'any 2019, no? Vull dir, que estem al 2022 i que aquestes coses canvien amb una velocitat bestial i que probablement ara hi hagi un super Pegasus, un Pegasus Ultra, Pegasus 2, el que sigui encara més efectiu. De fet, Pegasus a mi em sembla una eina bastant cutre, el que he sentit, bueno, el que he sentit que com funciona, que és que bàsicament t'han d'enviar un SMS i tu li has de donar un enllaç.
No necessàriament.
No necessàriament, no?
Però vull dir... També té el zero clic.
Clar,
sí, això... hi ha les dues versions, d'atacs n'hi ha hagut diferents.
Sí, això ho he sentit, i vull dir, trucades de WhatsApp, no sé, vull dir, el cas
però
és que...
Però perquè va aprofitar, o sigui, el tema és que WhatsApp es va crear també,
sí.
Perquè precisament aprofitava una vulnerabilitat de WhatsApp, aleshores en el qual et podien fer una trucada perduda de WhatsApp que després es podia esborrar, i per tant, a tu no eres conscient, i amb allò, sense agafar-la, ja t'entrava dintre.
Sí, jo no estic segur que saps, que vull dir que el Pegasus del 2022 és segur millor que el de 2019.
Segur.
I no en sabem res.
Evident. Però l'única manera que tenim de saber-ne és no assumir que no hi ha res a fer, sinó pressionar perquè ni Pegasus 1, ni 2, ni el 350 s'apliqui per perseguir la dissidència política. Que sabem que aquest sempre serà l'objectiu de l'Estat, evidentment. L'objectiu que hem de tenir com a ciutadans és que se'ns respectin els drets. I l'única manera que tenim és de saber exactament com funciona l'Estat i quin és aquest marge de maniobra. És l'única manera, perquè evidentment que ja deuen haver adquirit, vés a saber, diguem-se, a més, l'atac era amb Pegasus i amb Candiro, que ni idea de lo que és el Candiro, però bueno, és una altra de les eines que hi ha, no?
El Candiro, bueno, és molt similar, però a més, Candiro permet que l'espia, diguéssim, actuï com l'espiat. És a dir, que enviï un correu electrònic en nom teu, per exemple.
Ah, cert, que vull dir, aquesta encara és d'embudet. Podrien introduir prova dintre de les terminals. Que
exacte,
encara
a nivell penal pot ser molt perillós i molt difícil de combatre o de... Em demanen que...
Anem tallant.
Sí, però volia introduir un parell de cosetes abans, un parell de xetes abans d'obrir al públic. Una cosa que, bueno, que volia remarcar, barra comentar, i és que tot aquest cas ha esclatat no per la intervenció de cap policia o de cap investigació policial o judicial, sinó per la intervenció d'un laboratori, no sé si dir-li cívic, però vinculat a una universitat, en tot cas. És una, d'alguna manera, un trencament o un element més per trencar la nostra confiança en les institucions o en la separació de poders, amb l'Estat com a figura paterna, quasi. Què en penseu?
Aquí igual estem més d'acord, o no, en el sentit de que evidentment, no? En aquest tipus de coses, l'Estat intentarà protegir-se i en aquest sentit doncs, hauria estat estrany que hagués sortit fruit d'una investigació policial, no? En aquest sentit, vull dir, trobo bastant normal que hagi sigut fruit del fet de que la societat civil sap que som subjectes de possible interès i que, per tant, hem de tenir en compte què fem amb les nostres comunicacions, quines aplicacions fem servir, què diem per telèfon i què no, quins correus electrònics enviem i si estan encriptats o no, i que en el marc d'anar fent revisions dels terminals s'identifiqui que hi ha alguna cosa que no funciona i a partir d'aquí es generi tot l'altre. No? Aquí estic d'acord en que a mi això no m'ha estranyat tant.
Parlant de sistemes i com a darrera pregunta abans d'obrir el públic, han sortit alguns sistemes d'espionatge que en realitat, si pensem fredament, els sistemes d'espionatge els utilitzem tots o molts cada dia. Si tens un fill que té un mòbil, pots tenir un sistema de monitorització, de saber on està, de saber amb qui parla, amb qui no parla, què mira a internet. Vull dir, ens escandalitzem molt de Pegasus i no ens escandalitzem d'Alexa, per exemple.
Sí, sí, i precisament Pegasus o si voleu, les eines d'espionatge que utilitza l'Estat, vull dir, es pot justificar, encara que no s'estigui d'acord, de manera de justificar per l'interès públic de manera molt superior a Alexa, que és una empresa que col·loca dispositius espia a casa teva, no? Sí, vull dir, a mi m'indigna molt més les corporacions tecnològiques del mal que fan això, vull dir...
És que ens hem anat, i aquí això també preocupa, perquè ens hem anat com acostumant a que la nostra privacitat no és important i a més ja moltes vegades som nosaltres mateixos o mateixes qui les bombem, no? I qui les qüestions que abans eren íntimes van deixant de ser-ho, o que no ens sorprèn que l'aplicació que la Generalitat, ja que no, has dit abans el tema del Covid, l'aplicació de la Generalitat, el que hi havia era un sistema de geolocalització no, que tu autoritzaves, a més, per controlar on estaves. O sigui, i ja no només això, però també qüestions que jo crec que aquí encara en parlem poc i segurament bueno, per desconeixement, no, sistemes d'intel·ligència artificial, o sigui, qüestions que cada vegada seran més a l'ordre del dia, de fins a quin punt, no, pot haver-hi acabant havent-hi fins i tot un control, ja no només un atac a la privacitat que autoritzem a la lleugera, sinó també fins i tot, no, de què arribem a pensar i com de transparent pot arribar a ser això. En aquest sentit, de fet, així com a anècdota, jo em vaig quedar al·lucinada de saber que hi ha una aplicació, igual els que teniu fills de certa edat no us sorprèn, però hi ha una aplicació a l'escola que va informant els pares de forma constant de què està passant. Ha arribat 10 minuts tard, no ha vingut a la classe, i jo penso, jo amb això em passa a l'edat de 15 anys i mare de Déu. O sigui, què vol dir això? O sigui, no sé, pobra criatura. Llavors, clar, si ja des de petits ja s'acostuma a que no hi ha marge de maniobra ni dret a la intimitat ni per part de la figura paterna i materna que se suposa que haurien de garantir que són ciutadanes lliures, etcètera, tal, ja l'Estat...
Perquè, així també provocant, els menors tenen drets?
Evidentment.
Dret a la intimitat.
Tenen dret a la intimitat, clar que sí.
Com a pare, quin dret tens a controlar-lo?
Bueno, ja les diràs tu quines relacions estableixes amb les teves criatures, però una criatura de 15, 14 anys, doncs evidentment que té dret. I perdó, però si no vol anar a classe, bueno, si és una persona responsable que després... No sé. O sigui, vull dir, no pot estar les relacions, i aquí ens estem anant a relacions privades, però clar, això influeix, perquè si en les teves relacions privades permets vull dir, no tenir un espai de protecció, després en les teves relacions públiques tampoc ho faràs, vull dir, això és evident, no? I em preocupen molt més les relacions entre Estat i, no, precisament per les relacions de poder, però bueno, aquí també hi ha una relació de poder clara entre progenitor i criatures. Aleshores, és com, evidentment que tenen drets, evidentment que tenen dret a la intimitat, i en teoria s'hauria de basar la teva relació en una relació de confiança i de responsabilitat i que la criatura sàpiga el que li convé o no, el que no li convé, no basada en el control i en el punitivisme, no? En el sentit de si no et portes bé et castigo, que és en el que es basen doncs l'Estat i especialment doncs, a estats, doncs, ja com més autoritari, doncs més absolutista. No?
Vols dir alguna cosa, Enric? Vull dir que estava provocant, evidentment.
Sí, però és que és mort.
És la raó d'estar traslladada a l'àmbit familiar, no?
Sí, sí,
que és la discrecionalitat dels pares. A
tu tot et sembla normal, està bé, no, perfecte.
No, simplement dic que la discrecionalitat també en l'àmbit familiar mai serà eliminada del tot. Bueno, és igual, perdó.
En l'àmbit de la broma, però aquí anem cap a pitjor. Tu potser perquè en tens 30, jo en tinc algun més, tampoc masses més, però vull dir que la diferència que hi ha entre la manca de privacitat actual i la manca de privacitat que hi havia abans, doncs abans era, abans el marge de llibertat era molt més ampli en aquest sentit, no? Ja d'entrada perquè no hi havia totes aquestes eines.
Molt bé, obrim el públic, si algú té alguna qüestió, els hi passeu micro.
Em sentiu bé? Val. No, en primer lloc, dic que he disfrutat molt el debat. La veritat és que agraeixo molt també que no, de vegades la tertúlia es pot convertir molt moralista i la veritat és que jo crec que s'ha tocat un punt també de realitat. Per tant, jo també vaig a ser sincer. Jo sóc indepe també, vull dir, del moviment independentista i em sento així. Llavors, clar, jo ho sentia, no, parlant i era una mica... Clar, jo entenc, diguéssim, també la raó de l'Estat. L'únic que em costa més d'entendre a vegades és parlar de l'Estat, del tribunal. Hi ha persones a darrere, no? Llavors, la pregunta més senzilla és quants jutges necessitem des del moviment independentista per poder fer alguna coseta, no? Diguéssim, si les coses estan funcionant així. Llavors, com per no fer aquesta pregunta tan simple, no? Seria com... Realment, avui en dia hi ha espai per la dissidència política en un estat. I jo, com a independentista, què puc fer per les meves aspiracions polítiques dintre de l'estat espanyol? Tinc alguna cosa a fer? No tinc res a fer? M'haig de quedar a casa sapiguent que és normal que la ministra de Defensa digui «Es que claro que los vamos a espiar a esto, solo faltaría, es una cuestión de estado». Què puc fer? Hi ha espai per la dissidència política aquí?
Clar, jo és que parteixo del marc que tota dissidència que existeix és dissidència controlada. Vull dir, perquè és dissidència que el propi estat tolera que existeixi. Vull dir, des de la perspectiva de l'estat no hi ha altra manera d'operar que no sigui aquesta. O sigui, no sé si t'estic contestant o no, però vull dir, és que el fet de... Bueno, és igual.
Però parles de l'estat, tot bé, però parles de l'estat com si tots els estats fossin igual i tots operessin de la mateixa manera. Vull dir, estem d'acord que hi ha diferències, no? O sigui, aleshores, per tant, o sigui, que tota dissidència és dissidència controlada, si això sempre fos així, històricament fos així, perdona, però torno a repetir, no estaríem on estem. Perquè evidentment que la ciutadania té capacitat de canvi envers el que coneixem com a estat, evidentment, perquè si no, no aniríem cada vegada, o sigui, en algunes coses anem a pitjor i en d'altres anem a millor. O sigui, poso un exemple, o sigui, un exemple que igual se surt una mica al marc, però bueno, jo total, crec que ens anem anat al marc ja fa rato, o sigui que en termes, per exemple, d'un dels poders de l'estat més evidents, que és l'ús de la força, no? L'ús de la força contra la ciutadania és una facultat que a més està monopolitzada en els cossos i forces de seguretat i és la repressió política més on hi ha la violència més explícita, no? De violències n'hi ha moltes, però diguem que, no? Directament quan et colpegen, et peguen o et buiden un ull, doncs és la més explícita de totes. En aquesta, si estiguéssim d'acord en el que l'Estat sempre, en l'Estat com un ens, no? Vens a dir tu, com un ens personalitzat que sempre opera de la mateixa manera i que no té escletxes per a les que actuar, estaríem igual que, per exemple, fa 10 anys en termes d'investigació judicial dels casos de violència policial. I no, estem molt millor. Estem molt millor perquè fa 10 anys sí que es deia, mira, no val la pena, no cal que ho denunciïs perquè l'Estat sempre trobarà la manera de defensar-se, i és veritat, I és veritat, i llavors s'activen tots els mecanismes, no? Els policies no et diran quin dels policies ha atacat, no hi haurà investigació interna, els jutges no consideraran que això o sigui prou greu o valgui la pena investigar o valgui la pena tal. Vale, doncs no, perdona, sí, canvien, les coses canvien, no? I a base d'anar presentant querelles, a base de cada vegada anar investigant més també la societat, no? Com a societat civil, a base també d'utilitzar doncs els mòbils per gravar les actuacions policials, etc. Doncs ara mateix, o sigui, fa 10 anys, que un policia fos imputat, eh? O sigui, primera, que t'admetessin a tràmit la querella ja era raro, ja era una gran notícia. Que imputessin a la gent, que els citessin a declarar, simplement, ja era espectacular. Anar a judici semblava impossible i que hi hagués una sentència condemnatòria fora de tot això, i ara en canvi no estem així. Per què? Perquè com a societat, almenys com a mínim en el que és, jo aquí sí que m'atreviria a distingir, societat catalana, no? A base de mobilització social, vull dir, és que res és gratuït, a base de pressionar, a base de considerar que això és notícia i per tant els mitjans de comunicació ja decideixen posar-li el focus perquè a la societat això li interessa, i si aleshores el mitjà no ho reflecteix, la societat es busca altres maneres d'informar-se, etcètera, etcètera, etcètera. Això fa que ara sigui habitual que quan tu presentes una denúncia o una querella per aquests fets, s'admeti a tràmit, es citi a declarar el policia vagi a judici, o sigui, només Irídia vam tancar l'any 2021 amb 124 agents investigats, O sigui, i això és a base de, no a partir de la base de que mai es podrà fer res, sinó d'intentar canviar. En la teva resposta, jo crec que hi ha hagut ara evidentment la repressió funciona, pensar que la repressió no funciona també és ingenu, llavors, en aquest sentit, altra cosa és que tu combatis, intentis trobar mecanismes per fer front a aquesta repressió, però la repressió funciona i diguem, el que busca és aïllar la persona, desmobilitzar-la, dividir, no? Que és bàsicament el que ha passat. No? Bueno, també s'ha de tenir en compte que els processos mobilitzadors són com onades, hi ha onades més fortes, hi ha moments en els que necessàriament es necessita descansar, llavors aprofitar aquests moments per revisar què s'ha fet bé, què s'ha fet malament i què es podria fer millor, doncs no és mala idea, i doncs hi haurà altres o no finestres d'oportunitat, però això ja ho ha de decidir la pròpia ciutadania.
Que això és una mica tipus de veure en quin punt d'aquests últims 10 anys, no, va canviar la cosa, que dius que fa 10 anys era inassumible per l'Estat doncs, imputar...
Però és que l'Estat, tot el rato diem l'Estat, però l'Estat està composat d'estructures i òrgans...
Sí, sí, llavors jo el que crec és que potser el que hi ha hagut és un canvi cultural en la manera d'operar de l'Estat, on ha decidit que el fet d'imputar policies no implica el seu qüestionament en res al fons, i serveix precisament per... Vull dir, no sé si m'estic explicant,
serveix precisament... Però aquest canvi cultural no és perquè hi hagi un papà estado que decideixi un dia i digui, oi, mira, vaig a fer un canvi cultural, perquè decideixo que a partir d'ara investigar policies no és tan greu, sinó que hi ha una qüestió de mobilització al carrer, gent a qui li han buidat els ulls, gent que ha anat al Parlament, gent que ha anat... No? Que aleshores això provoca un canvi cultural que al final sembla impossible, però acaba transpirant cap a els que estan en el poder judicial, que també són persones, que també sí. Miren les notícies, que també tal, i decideixen que aleshores, efectivament, es pot investigar i es puguin creure, i els jutges que segueixen no volent-ho fer.
Però des de la perspectiva de la dissidència, com que la dissidència el que fa és pressionar perquè l'Estat es blindi encara més i que no sigui qüestionat en la seva essència, no? Perquè precisament el que fa és donar unes concessions que després, vull dir, són unes concessions que no qüestionen res del fons, no?
Home, depèn, no? Depèn. Sí, que es prohibeixin les bales de goma perquè es consideri que no pots anar a una manifestació i tornar sense un ull a casa. Home, digue-li concessió si vols, sí. Però com a mínim és important, no? Després ara hem de discutir si ens sembla bé el foam o no, però vull dir que a tot... Vull dir que és com... Des d'on ho dius, sembla com, bueno, vale, ok, bueno, això canvia la vida de la gent. Bueno,
sí, sí, clar, però potser entra dins del que s'entén o el concepte que estàs plantejant tu del concepte de dissidència, que potser, vull dir, jo no tinc molt clar el que és, i potser és un error meu.
Sí, jo, disculpeu, volia fer una pregunta, fent una mica canvi de tema també, I que té a veure amb la relació entre la tecnologia i lo jurídic i la tecnologia i lo polític, és una de les coses que treballem molt aquí al Canòdrom també, i que precisament es relaciona amb aquesta... Abans l'Enric parlava de que els estats sempre han espiat, no? Però segurament mai ho havien fet d'una manera tan sofisticada com la que tenim ara, no? Aquest és un dels trets diferencials, però és inclús tan sofisticada que va molt més ràpid la sofisticació tecnològica que el propi ordenament jurídic o polític, no? Pegasus clarament és una eina en mans d'estats, en vinculació amb estats, però inclús... Jo què sé, doncs Pegasus podria ser l'hazmerreir d'altres aplicacions molt més sofisticades, privades i que estem acostumats, no només a Alexa, qualsevol aplicació que tenim en el mòbil, qualsevol xarxa social, té totes aquestes dades, té tota aquesta informació i la té, diguem, de manera legal i de manera encoberta i pot desenvolupar aquests mecanismes que ja ho està fent amb altres finalitats, adreçades doncs, a la part comercial o... Però volia plantejar la pregunta també com a una doble direcció. La primera és, quin és realment el coneixement que existeix dins d'una persona que decideix autoritzar l'utilització d'una eina d'aquestes característiques? O sigui, estic imaginant l'analfabetisme digital d'un legislador dient, ah, Pegasus, sí, firmo, perquè... No sé, doncs estic pensant, no?, en The Wire i les escutxes, que hi ha tot un procés d'un procediment totalment analògic que s'ha de documentar, que perquè la prova sigui vàlida ha de generar tot un procediment que ja està documentat. Aquí estem parlant d'un nivell de sofisticació que imagineu-vos endreçar això a nivell jurídic, no? I després imagineu-vos que això s'acabi convertint en proves vàlides per demostrar coses, no? Quan inclús et poden impersonar, o sigui, et poden substituir, et poden suplantar totalment i et poden generar tota una causa pues, de manera també molt sofisticada. Llavors, jurídicament, bueno, realment és difícil la resposta perquè si ja és difícil l'ordenament jurídic només en la legislació d'endreçar diem el conjunt de les plataformes que governen la nostra vida, imagina't com ho fan en matèria d'espionatge, no? on segurament es anirà molt més lent per propi interès, perquè ja interessa també en part aquest buit jurídic. I després políticament, on està el recorregut, no?, d'això, perquè al final és veritat que els estats juguen un rol molt important, però és que les empreses que hi ha al darrere juguen un rol encara més important i encara inclús s'ha demostrat que sovint estan per sobre d'aquesta capacitat dels estats, no?, de governar. Llavors, bueno, una reflexió però també una pregunta oberta a veure com ho veieu. I també amb la qüestió lateral que ha sortit del tema del control parental, no?, que realment no s'està donant bon exemple si la vigilància és una cultura familiar, realment és un problema greu, però és que a l'espai en el que estàs deixant accedir no és un espai públic, diem, amb garanties democràtiques, és una presó gairebé, que no saps el que passa, hi ha tràfic, hi ha violència, hi ha abús, És a dir, que diem, entraria també en el matís de que no és un espai on hi ha unes condicions, diem, de llibertat i de democràcia en el que tu puguis estar tranquil, sinó que és difícil és ambivalent en el sentit de que realment hi ha un problema greu, no? Llavors, com no fer cultura de la vigilància, però evitant precisament d'exposar-te a tots els riscos que implica això, no?
No, només un detall d'una de les coses que has dit. A mi el que em semblaria interessant, que òbviament no ho sabrem, és el nivell de control que té NSO Group sobre Pegasus. Vull dir, no sé fins quin punt existeix un registre centralitzat de les vegades que cada estat ha fet servir Pegasus o simplement se li ven l'eina i l'estat se lo guisa i se lo come. Seria interessant, perquè si existís una base de dades centralitzada sí que podríem saber molta més informació, però molt em temo que l'opció que els estats volen és que ells tinguin tot el software i estiguin desconnectats completament de l'empresa matriu per tal de que no hi hagi com una possibilitat de rastreig que no impliqui que ho cedeixi el propi estat. Llavors, no sé, clar, és que tot el rato és especulacions perquè no sabem.
En teoria, i també és especular perquè tot és molt obscur en quant a pegar a NSO, la informació és molt, costa molt saber tenir certeses, però en teoria funciona de dues maneres, amb dos nivells. Un, que NSO monitoritza en remot i el client li dona els telèfons i NSO monitoritza finalment d'alguna manera i acumula la informació, la pregunta és, aleshores, és una eina també pel Mossad? Això tothom ho nega, però la pregunta està. I l'altre sistema és que, l'altra variant és que NSO et ven el paquet i el servei policial, intel·ligència, o que sigui, per dir-ho una mica a lo bruto, s'ho instal·la i ho aplica des del país en concret.
Clar, el que passa que d'aquesta manera el tema de que cada una de les vegades que s'utilitza val milers d'euros cau una mica. O sigui, sí que té sentit si s'està centralitzant diguem, als servidors de NSO, el fet de que cada vegada que es fa servir tingui un cost perquè ho poden controlar. O sigui, el de vendre l'eina sencera i que s'utilitzi, aleshores, no, clar, et venen l'aplicació, diguem, no, entre cometes, i podries fer-ho servir 350 vegades.
Clar,
no?
Suposo que hi ha moltes maneres
de controlar-ho,
i tot i que tu siguis, tinguis l'aplicació i l'utilitzis des de casa, digués, des de Madrid, per dir alguna cosa, crec que igualment passes un control per número de telèfon espiat.
Clar.
Encara que no tinguis el backup en remot.
Vale.
Però són especulacions, o sigui, no,
sí, sí, sí.
NSO no contesta cap pregunta.
En relació a una de les coses que deies, bueno, jo crec que és important tenir en compte que el dret sempre va, l'ordenament jurídic sempre va per darrere de la societat, vull dir, perquè és així. Però que sobren en termes tecnològics encara més, no? Però bàsicament perquè la tecnologia va rapidíssima, el desenvolupament de la tecnologia. I un exemple d'analfabetisme digital en el poder judicial, en una causa, per exemple, d'un periodista que va ser agredit per policies, etc., diguem, el fotoperiodista que tenia les imatges, evidentment, el que va fer, tenia la seva targeta, no?, de memòria. Llavors, cada nit anava a casa, buidava la targeta de memòria i ordinador i se la tornava a utilitzar l'endemà. No? Una cosa normal, no? Vindria a ser. Bueno, doncs, en el moment en què això se li planteja al jutge, no?, se li aporta una còpia, se li diu, bueno, i vindrà aquest senyor a dir que aquesta còpia s'ha fet amb la seva càmera, tal, no sé què. La jutgessa demanava el carret, diguem. No? Demanava, clar, i dic, no, és que això s'ha borrat. O sigui, és impossible. No? En un altre vam estar temps perquè ho tenien al mòbil. I es van dir, no borris, no? La SD, deixa-la, la targeta, perquè aportarien la targeta, tal, no sé què. Però clar, en aquest cas era com, no hi és. Es va demanar una pericial als Mossos, tantes vegades han anat de conya, eh? S'ha dit perquè condemnessin a la gent que va colpejar Jesús Rodríguez de la directa, o sigui, tot bé. Però va demanar una pericial dels Mossos que acredités que aquelles imatges s'havien gravat amb aquella càmera i que, per tant, no havien sigut manipulades. I m'estàs demanant al carret? Però tu, o sigui, bueno, en fi. O sigui, no em vull, efectivament, voldria saber jo el coneixement que pot tenir el magistrat de l'audiència i del Tribunal Suprem que ha autoritzat l'ús de Pegasus, doncs, quin nivell de coneixement digital té. I en relació al que deies abans, que estic al tema del control parental i tal, jo m'estava referint més al control parental versus a la vida exterior que no tant en la xarxa, en el sentit de que un control parental de en quines webs es pot accedir o no, aquí podem, vull dir, pot estar limitat i jo no m'estava referint a això, podem discutir-ho, eh? Però estic d'acord amb tu en que hi ha d'haver, bueno, certa cultura també, no? Igual que expliques quins són els riscos de sortir al carrer, de no creuar una carretera amb cotxe circulant fins que no, si el semàfor no està verd, has d'ensenyar també els riscos de la xarxa. El problema està en que els coneixes menys que ells, no? Que aquest és l'altre tema. Jo m'estava referint al control parental del món exterior, si ha vingut o no ha vingut a classe, si no sé què, no? D'on està físicament ara mateix, si m'ha dit que estava amb no sé qui, no? Tal com l'ús de les eines fan que hi hagi un control del que aquella persona fa en l'exterior, que és una mica diferent.
I només un detall respecte al que comentava l'Arnau, i ho has dit tu al principi, però és que jo crec que és important que quedi clar, el CNI no aporta proves. O sigui, el CNI fa informes d'intel·ligència pel govern perquè el govern sàpiga què passa amb el jihadisme, amb les grans empreses, amb les bitcoins, amb el que sigui. Però no, el seu espionatge no aporta proves per condemnar ningú. És informació pel govern, estrictament. Després hi ha espionatge de la policia, Guàrdia Civil, Mossos, cossos policials, que sí que són proves que van a un jutjat i que poden servir per incriminar a una persona. Però vull dir que són papers completament diferents.
Clar, però té raó que si, per exemple, a la Guàrdia Civil utilitza aquest tipus d'eines que tenen la capacitat d'introduir elements dintre dels mòbils, bueno, doncs això pot acabar implicant un munt de nulitats, perquè en el moment en què se sàpiga que s'ha utilitzat determinada eina que permet haver introduït això i que a més no deixa rastre, quina garantia té la persona investigada, en el marc d'un procediment judicial, la persona investigada de que allò que es diu que està en el seu mòbil i que ha fet ell, o que aquell correu electrònic que diu que ha enviat ell, realment l'ha enviat ell. O sigui, crec que pot arribar a ser fins i tot contraproduent pel que fa a la investigació judicial. I més veient la literatura que hi ha en els atestats policials en determinades causes, vull imaginar amb una aplicació que a més permet introduir determinades qüestions. No? O sigui, que sí que és perillós, o sigui, en el marge en el que estem. Sí.
No, i després, i la mateixa línia, de vegades a notícies de premsa, si llegiu una operació, no és igual, contra qui sigui, no sé què, de la policia o la Guàrdia Civil, con la col·laboració del CNI, aquí és el joc sota mà. O sigui, el CNI no aporta proves, però de vegades s'entera de coses que ells no poden portar un jutge perquè no és la seva feina ni legalment podrien fer-ho, però llavors avisen al cos policial de ojo con fulano que està haciendo no sé què, llavors monta l'operació.
Clar.
Un cos policial amb informació que sí que és el CNI, però això ja és bajo mano total. Però quan amb una informació de premsa surt con la col·laboració del CNI, vol dir que la via ha sigut aquesta. I jo no diré que és irregular, però...
Bueno, perquè en teoria sí que ho és. En el marc d'un procediment penal, en teoria sí que ho és, perquè són les investigacions prospectives, que es diu, estan prohibides, que és vaig investigant, fins que trobo alguna cosa delictiva. Se suposa que la ciutadania, diràs, no, això és naïf. Bueno, sí, d'acord. Se suposa que la ciutadania tenim dret a viure en llibertat i que, per tant, no som subjectes a ser espiats i que, per tant, si se'ns està investigant és perquè hi ha certs indicis que indiquen que aquesta persona està cometent un delicte i, per tant, allò és el que justifica que se m'espiï, vale? O se m'investigui. Així és com hauria de funcionar. Vale? Llavors, quan això passa, en teoria, hi hauria d'haver garanties, no?, jurídiques que existeixen, que remunten també a fa molt temps, per tal de poder anul·lar determinades proves que han sorgit de vies que s'haurien de fer servir. Això no treu que sí que està expressament prevista, i ara no recordo el nom que té jurídic, és... hallazgo imprevisto, ara s'ha manat, després em dirà d'aquí mitja hora, però bueno, que és que en el fruit, per exemple, d'una investigació per tràfic de drogues, es fa una escolta telefònica i s'identifica que es pugui estar cometent un altre delicte i, per tant, allò es posa en coneixement de l'autoritat judicial i l'autoritat judicial justifica i autoritza que soni a punxar. No? Això sí que està expressament previst, però s'ha de dir exactament d'on ha vingut, a partir de quina causa s'ha establert, no? I això ha passat en moltes causes judicials, no? A partir del Saratoga no sé què, es coneix que Ajuntament de Barcelona... Vull dir...
Vale. Bona. Primer de tot, agrair-vos que ha sigut un debat molt entretingut perquè teniu perspectives complementàries i que seria un equip... Bueno. Aleshores, la pregunta és personal pels dos, la mateixa, i és com un experiment mental. Imagineu que aneu a dormir i demà us desperteu siguent el màxim dirigent d'un estat que està alineat perfectament amb els vostres valors i ve la persona encarregada de seguretat i us proposa un software d'espionatge per utilitzar i per protegir això que tant estimeu i que tant necessari trobeu i que, bueno, que és el món ideal en el que volíeu viure ahir abans d'anar a dormir. La pregunta és aquesta, no? Acceptem aquest software, sí, no i per què?
És una mica...
És un experiment mental, eh? Sou la persona que seríeu demà, però bueno, aquesta és la pregunta.
I... La pregunta...
Tan honesta com puguis respondre. Digues.
És que la pregunta és fonamentalment si som anarquistes o no.
I la resposta?
Bueno, jo no he vingut aquí a vendre la meva xatarra ideològica, això tant se val. No?
A veure, jo, a mi m'agradaria viure en un estat en el que aquesta decisió no depèn de la voluntat d'una sola persona, d'entrada. I que, per tant, no depengui de si a mi em ve a vendre no sé qui determinada eina, es pugui utilitzar o no es pugui utilitzar. És que això, que hi hagi certes garanties no establertes per una sola persona, amb control per part de diferents poders de l'Estat i, sobretot, d'una ciutadania crítica, que facin que determinades qüestions doncs, estiguin a la llum pública i, per tant, sigui fàcil de veure si es garanteixen o no els meus drets. Per tant, ja d'entrada, jo parteixo aquí. O sigui, i parteixo també de que no em posaria a dirigir un estat, això també. Però bueno, en tot cas, si fos aquesta, no, en aquest exercici de somni, tal, no sé què, seria veure... Jo considero que la fi mai justifica els mitjans, sobretot perquè l'Estat, en una de les coses que igual potser de casualitat estem d'acord, és que sempre trobarà mecanismes d'excepcionalitat, i és cert, o sigui, això és cert. Sempre hi haurà com la ciutadania considerada bona, convenient, no? El ciutadà de bé amb el qual se li aplicaran totes les garanties, i sempre hi haurà espais d'excepcionalitat que podran ser més o menys minoritaris, en el qual no se li aplicarà cap. No? I el terrorisme, per exemple, és un d'aquests grans exemples. I el terrorisme ha sigut utilitzat, el concepte de terrorisme, sempre ha sigut tradicionalment utilitzat, quan es va pervertir, diguem, la paraula, per perseguir la dissidència política. Altra cosa és que hi hagi hagut persones que, evidentment, no, hagin comet delictes i s'hagin d'investigar. Però diguem que sempre hi ha aquesta qüestió de et poso l'excepció i et dic no, jo només faré servir això en els casos realment greus, i el terrorisme és un cas gravíssim, i per tant ho utilitzo. L'excepció sempre és obrir una porta a la vulneració de drets i garanties, sempre. I per tant, crec que el que hem d'anar intentant és que no hi hagi excepcions, perquè l'excepció també justifica la pena de mort, no? I hi ha estats democràtics, no? Als Estats Units, doncs la pena de mort està permesa, no? Casos excepcionals, bueno, no. O sigui, hi ha determinades qüestions que considero que no haurien d'estar permeses. El que passa que, per no ser naïf, clar, si la tecnologia va evolucionant a una velocitat espectacular i els nostres drets cada vegada, la nostra realitat és molt diferent a la que era de fa 20 anys, és que més llegia el tema de que hi ha aplicacions en el qual hi ha, bueno, no sé, un rotllo amb el cervell, que és que ja ni me'n recordo, però que esgarrifava, no? I era, no, volem que reconegui el dret a que no se m'introdueixin idees en el cervell en contra de la meva voluntat. I dius, estem aquí ja? O sigui, no, en aquest sentit sí que ens hem de preocupar que l'ordenament jurídic vagi una mica més ràpid, però que en tot cas hi hagi tot un sistema de garanties que no depenguin ni d'una persona, ni d'un organisme, ni d'un sol poder. No?
Sí, aquí hi ha una altra pregunta.
Sí, bueno, la pregunta seria, quan tu parlaves que hi ha hagut com una deriva com autoritària de l'Estat, la meva pregunta seria, tu consideres que hi ha hagut un canvi, no, en l'estat-nació, o hi ha hagut més mitjans, no, per exercir aquest control, i per tant la disposició d'aquests mitjans tecnològics ha possibilitat a l'Estat més control? És a dir, s'ha produït un canvi a l'estat-nació que ha fet una deriva autoritària, o simplement és el mateix estat de sempre però té més mitjans a l'abast i és molt més fàcil d'exercir aquest control excessiu? No sé si m'explico.
Sí.
Si voleu els dos, eh?
Clar, és que per començar jo no he dit que els estats estiguin en una deriva autoritària actualment, o sigui que la pregunta no va per mi.
Sí, hi ha una deriva... Bueno, jo sí, he dit també deriva autoritària, segur, perquè ho dic sovint.
Sí,
he dit més aviat el concepte que s'utilitza i s'utilitza, no, a nivell internacional també, és de fet això, que se'ns va reduint, no, la societat civil se'ns va reduint l'espai. O sigui, l'espai de discrepància, l'espai de protesta, l'espai, no, d'expressió, l'espai de tal. No? I això també igual també estaràs d'acord, perquè com que si està tot controlat, doncs el que passa és que abans es donava una mica més d'espai i ara se'n dona menys. No? Vale. Sigui això, o sigui que es tendeix a voler prohibir, no, l'exercici d'aquest espai, doncs evidentment. En el cas del tema de no entenc ben bé a què et refereixes, si hi ha hagut un canvi en l'estat-nació.
És a dir, si la possibilitat de l'estat de tenir més mitjans de repressió a través de control o a través de disposar spywares, que fa 20 anys evidentment no existia, és el que ha fet aquesta deriva autoritària, o tu consideres que l'estat-nació està derivant de forma autònoma? No? O sigui...
És una pregunta... És que aquí hi ha molts factors que entren en joc, no? Digues tu.
Jo crec que és el mateix estat de sempre i que en essència no ha canviat absolutament res.
Home, jo crec que sí que ha canviat respecte a 1940, igual no tant en unes coses, però en altres evidentment que sí. No?
Això... Però perquè l'estat ara és més autoritari o més democràtic que el 1940?
Home, aviam, que ara és més democràtic, que 1940 és evident.
Mm.
No?
Sí, sí.
Resulta que és exactament el mateix?
No, que vull dir que jo, la meva resposta al Mario seria que simplement té altres mitjans però que segueix sent el mateix estat de sempre, i no sé si era la teva pregunta i t'estic contestant.
Sí.
Jo crec que la tendència autoritària o la reducció de l'espai de la societat civil al món no té a veure... O sigui, evidentment que els canvis tecnològics poden tenir un motiu, però té a veure amb moltíssimes més coses, no? De la geopolítica, la situació econòmica, el fet de que estan ressorgint determinats, no? extremismes en el sentit de diguem, pues, més autoritaris, vull dir que té a veure amb qüestions, no? problemàtiques socials, com es van resolent, vull dir que té a veure amb moltes més coses que no només amb el fet de la tecnologia. El que passa que, evidentment, la capacitat de control que té l'Estat ara és molt major que el que tenia fa 30 anys. Això sí, això és evident.
Sí, o sigui, consideres que és un factor més a tenir en compte, però no és la principal causa, no?, d'aquesta deriva autoritària, aquest excés, no?, de mitjans.
Aquí, igual més tu, no?
Sí, bueno, només et dic el que he entès la teva resposta, no era cap més pregunta, sí.
La capacitat de control augmenta. Això és evident i és un factor important, però crec que no és l'únic.
Vale,
davant
sí.
d'aquesta deriva autoritària també hi ha canvis culturals.
Bueno, jo em puc imaginar una sala allà del CNI i una mica la temptació Pegasus, no? Oye, pincha ese también, a ver.
Bueno, no sé,
a vegades... Les coses després són molt més cutres de lo que...
No sé si hi ha alguna altra pregunta. Sí, aquí.
Bueno, jo volia preguntar, esteu parlant constantment de mecanisme de control, del CNI, garanties, si podeu oferir un exemple d'estat que vosaltres considereu que compleix els estàndards, un estat, no? I l'altra pregunta és si amb tot això que està passant, l'actuació de la Comunitat Europea, no estic molt al dia, si ho estan debatint, si s'està progressant, si no passarà, aquestes dues coses.
Respecte a la segona pregunta, la Unió Europea va crear una comissió d'investigació coincidint més o menys amb la publicació de la informació i en teoria han d'investigar els fets, però no sé més.
Sí, es va publicar també un informe en relació a això, que de fet també recollia per part de la Unió Europea els diferents posicionaments. Llavors hi havia, si no m'equivoco, hi havia la Comissió Europea que havia dit que era una qüestió interna dels estats i que per tant no intervindria, però el Parlament Europeu sí que ha creat aquesta comissió d'investigació, no? per saber, sobretot tenint en compte que hi ha diversos estats europeus afectats, no? Pues França, pues això ja els hem anat dient. En relació a lo d'un model d'estat, clar, un exemple que ho tingui tot, crec que... Clar, jo reconec que mai em mullo amb això, perquè aquí sí que ja estic més d'acord amb ell, que qui més qui menys sempre falla o no, o respon a la seva lògica i per tant es diferencien. No? En termes del que jo més controlo, no? que vindrien a ser mecanismes de control de cossos policials i tal i qual, doncs aquí, clar, podem veure a Regne Unit com hi ha qüestions que funcionen bé en termes de transparència, però després en termes d'altres qüestions potser no tant. A mi el que A mi, més que un model concret d'un estat concret, que és impossible tenir-ho tot, és com anar determinant, no? Quin estat, com a mínim, en aquest tema concret té això que funciona, l'altre té una altra cosa que funciona, i anar fent pressió per anar canviant les coses dintre d'una visió, evidentment, doncs més reformista, no? Pura.
Els únics estats que poden ser posats com a exemple, com a garantia de drets, són els estats que no tenen crisis internes greus. Perquè el meu argument és que quan qualsevol estat té una crisi interna greu, obrirà la porta a l'excepcionalitat, sigui quin sigui. Llavors, posar a dia d'avui exemples doncs, és totalment virtual i condicional a les circumstàncies reals. El que està clar és que cap estat del món tolerarà la seva pròpia desintegració. Això és la raó d'estat. Llavors, jo no puc posar cap exemple.
Alguna altra pregunta? Doncs ho deixaríem aquí. Gràcies a tots per l'assistència, gràcies a Anaïs, gràcies a Enric, ha sigut molt interessant i gràcies al Canòdrom per l'oportunitat. Bona tarda.